Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Bona nit i benvinguts a l'edició número 137 de Dins l'estadi. Hem consumit ja la penúltima jornada de Lliga i tenim la sort de que hi ha emoció fins al final, però compte, s'ha de saber gestionar bé aquests sentiments que poden fer que el nostre equip mantingui la categoria o que pugui descendir. Incidents importants en el partit entre Atlas i Vilalba que han provocat la suspensió del duel al fil del descans. De seguida us ho expliquem. Però el programa d'aquesta nit també servirà per a parlar del derbi entre el Flix i l'Olímpic de Móra d'Ebre, que ens han deixat emoció també fins al final i amb un empat a dos definitiu. També podrem celebrar l'ascens del futbol sala de l'Ascó i comentarem la bona temporada del Batea que l'ha dut a aconseguir l'ascens. De tot plegat en parlarem amb l'entrenador del Batea, Joan Vallès. Així que som-hi, sumar-hi i arrenquem.
La primera catalana a l'Ascó, una fluixa i tot i aconseguir l'ascens. La setmana passada guanya 0-3 al camp de l'Andorra. A segona catalana empata 1 del Gandés al camp del Vilaseca després d'un remuntar un 1-0 en contra. A tercera catalana empata 2 en l'emocionant derbi entre Flix i l'Olímpic. El Pinell cau golejat i l'Horta es complica la vida amb l'empat 1 contra la Sénia. I a quarta catalana el Batea empata 1 al derbi contra el Ginestà mentre que l'Arnes supera el Benissanet per 3-1. Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, bona nit. Ara mateix són les 10 i 9 minuts. Avui és diumenge, dia 26 de maig. És moment d'encetar el programa d'aquesta nit de Dins l'estadi aquí a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. Tot a punt ja per explicar-vos tot el que ha donat de ser aquesta penúltima jornada del campionat de Lliga al futbol de casa nostra. De seguida comencem. Recordin que ens escolten a través del 87.6 de la FM. També ho podem fer en directe a través de la nostra web a www.radiomoradebre.cat. Donem la benvinguda als nostres companys, el Javi Salvador, el Jordi Salayet i el Genís Pena. Bona nit als tres.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
I avui l'invitat d'aquesta setmana, com dèiem a l'inici del programa, l'entrenador del Batea, Joan Vallès. Joan, molt bona nit.
Hola, molt bona nit. I gràcies per la invitació.
A tu per venir. Content, imagino, per aquest ascens que vau aconseguir la setmana passada?
Sí, molt content, molt contents, perquè ja des del diumenge passat doncs ja ens hem soltat una miqueta, ja ens ho creiem, i bueno, ja portem aquesta setmana tots molt contents, tots molt... Sé que avui era el penúltim partit de Lliga, ens queda un altre partit de Lliga, però la cosa està molt bé.
Bé, òbviament el Batea va aconseguir l'ascens la setmana passada al camp del Benissanet amb aquella victòria per la mínima 0-1 que us va permetre doncs, assolir aquest objectiu, assolir l'ascens a la tercera catalana. No vam poder invitar-te la setmana passada, sabíem que quedava pendent aquesta invitació per al dia que el Batea pugés de categoria, però òbviament va ser un cap de setmana una mica on va passar de tot, no? Teníem el derbi de les dues mores que va copsar la major part del nostre programa, també vam tenir l'ascens de l'Ascó, l'ascens del Batea. No ho vam fer en directe aquí als estudis de la ràdio, però sí que almenys ho vam fer via telefònica. Vam parlar en aquest cas amb l'Òscar Lleixà, que ens donava una mica l'opinió del que ha estat aquesta temporada i com vau celebrar una mica aquest ascens, tot i que avui en parlarem una mica més àmpliament, Joan, no només del partit de l'ascens, sinó també d'aquesta gran temporada que ha fet el Batea, que al cap i a la fi l'ha dut a aconseguir aquest ascens. Així que som-hi, comencem amb el programa d'aquesta nit, de seguida comencem parlant, com sempre, de la primera catalana, però abans hem de conèixer una mica més a l'invitat d'aquesta nit, el Joan Vallès, som-hi.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estat. Coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estat. Al test de dins l'estat.
Cançó preferida.
la de la Hispan, la de I'm lucky. I'm lucky és
get lucky.
Get lucky és una mica en anglès i jo l'anglès ho tinc.
Però l'important és que t'agradi la cançó.
Sí, sí, sí. Ah.
Aquest és el tema preferit de...
Me moc una mica per les cançons actuals, no és que tinc una cançó preferida jo de... de tota la vida, no?
Molt bé.
Del tema més així, més actual.
Molt bé, doncs aquest és el tema que li agrada a Joan Vallès, el nostre invitat d'aquesta nit. Continuem, sobrenom?
Sobrenom... Joan, Juan, com he cridat a la gent, no sé, no tinc un sobrenom allò... A un àlies, no, ni esportivament ni personalment, no?
Un defecte?
De fet, una mica pesat, una mica massa pesat a l'hora de comunicar-me i d'això, però sí, un defecte una mica massa pesat, sobre.
Una virtut?
Insistent, som molt insistents. O sigui, continuo, m'agraden les coses ben fetes i molt insistent. Sobre que és una bona virtut.
A vegades això de pesat, Això de pesat, per una potser contra produent.
Sí, per una banda, potser... Allò, ostres, pues és un defecte, jo me'l trobo com a defecte, però després això m'ajuda una mica per a...
Una mania?
No en tinc manies, no. Sé que els esportistes i la gent això tot tindre manies, no, de colors o del que sigui, però no tinc una mania en especial. No.
Un somni esportiu?
Somni esportiu? L'actual. L'aconseguir, el que m'acabo aconseguit, i mirar endavant i la propera fita de tirar endavant.
Un somni no esportiu?
Pues bueno, que la situació actual que es mou en la vida actual, a veure si se pot millorar una miqueteta, no?
Una pel·lícula?
Armageddon mateix, una pel·lícula que motiva força.
Un llibre?
Un llibre, La catedral del mar.
El teu plat preferit?
Soc de bon paladar, no? Però bueno, un bon arròs, una bona paella, està molt bé.
El teu ídol futbolístic?
Aquí sí, a diferència de la cançó, vaig una mica més de la meva època i Arconada, un dels millors porters que reconec que ha marcat.
Joan, què fas en les teues estones lliures?
Pues una mica d'esport i dedicar-li a la família el que puc, no? Que és el que me deixa, perquè, claro, entrenant es dedica moltes hores, no? De dies, d'entrenos i de preparació, i és això, pues la família i una miqueta d'esport, el que puc.
Dors en pijama o sense?
En pijama.
Sempre?
Començo en pijama sempre.
Bé. És important. I per acabar, Joan, com et veus d'aquí 10 anys?
Bueno, espero veure'm rodejat de la gent que actualment està molt, molt prop meu, no? Espero continuar així i, bueno, ja, pues, sé que d'aquí 10 anys, pues, bueno, esportivament i d'això, pues, no sé si aguantaré el carro per això, però, bueno, espero almenys estar
lligat
en este món, no?
Lligat en el món de l'esport o en el món del futbol, en aquest cas, d'aquí 10 anys, no?
Exacte.
Molt bé, doncs, aquest és Joan Vallès, l'invitat d'aquesta nit al programa de Dins l'Estadi.
Dins l'Estadi, amb Eduard Pina.
Bé, ja sabem que la tercera divisió nacional va acabar la setmana passada, on sempre repassem el resultat d'aquesta jornada. Òbviament, doncs, la Rapitenca va acabar empatant a casa 2-2 davant de l'Olot, una Rapitenca que acaba en vuitena posició amb 52 punts. Per tant, donem per finalitzada ja la tercera divisió, que va posar el seu punt i final la setmana passada. Ara és moment, però, de començar ja per la primera catalana. Abans, com sempre, hem de fer la pregunta de la setmana a dins l'estadi.
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Doncs bé, aquesta jornada...
Comencem per la pregunta, primer.
Sí, comencem per la pregunta, preguntarem pel Batea.
Molt bé.
Una, que facin el públic dins l'estadi una valoració sobre la temporada del Batea, que comentin i diguin la seva.
Molt bé. I després, ja sabem que arriba a final de temporada, per tant, ja sabem qui poden ser els pitxitxis. Bueno, el pitxitxi jo crec que ja fa temps que el sabem. El màxim golejador de Catalunya.
L'home que fa més gols que Messi.
Sí, sí, va sortir inclús al Diari de Tarragona aquesta setmana. I també l'Aubanell, el porter del Batea, recordo que va sortir amb una fotografia al Facebook dient
l'home que li ha parat
un penalti a Fidel, en el derbi. Recordo que va ser Jordi, que també el van compartir. Doncs bé, el Fidel, òbviament, serà el Pichichi. Estem a l'espera de saber qui serà el segon i el tercer, però hi ha molts números de que pugui ser inclús també algun del Batea. Alejandro Piñeiro també està per allí. Falta una jornada, veurem com acaba tot plegat. Està el Quique Cornejo i també hi ha més jugadors de per aquí a casa nostra que també poden optar en aquest pòdium que dins l'estadi doncs, sempre gratifica d'alguna manera o d'altra, no? Però, d'altra banda, ja sabem que dins l'estadi, des de l'any passat, una cosa que vam engegar l'any passat, és que donem també un trofeu al que considerem, nosaltres almenys ho vam fer així la temporada passada, millor jugador i millor porter. No sé si n'estàs al corrent, Joan, d'això?
Bueno, sí, havia seguit que donava aquest otorgava això, però no sé si és quan acaba de lliga o...
Sí, sí. Molt bé, doncs el tema del Pichichi ja des de l'inici de dins l'estadi, és a dir, ja des de fa 4 anys que ho fem. El que passa que el tema del millor porter i millor jugador vam engegar la temporada passada i llavors ho vam decidir nosaltres mateixos qui era el millor jugador i qui era el millor porter. Recordo que l'any passat el millor jugador va ser Gumiel i el millor porter va ser David Rojas, tots dos del Gandesa, per la brillant temporada que va fer. Jo crec que és un reconeixement totalment merescut. Entre els components de dins l'estadi vam arribar a un acord perquè aquests fossin els guanyadors, però aquest any ho volem fer d'una altra manera. Nosaltres sí que hem escollit una sèrie de jugadors, cadascú, Javi, Jordi, Genís i jo mateix, hem elegit 3 jugadors, i els més votats han estat els que seran el pòdium, el que conformaran aquest pòdium. Però, com a novetat enguany, Genís, tenim que la gent decidirà qui és el millor jugador. Explica'ns com ho fem, tant el millor jugador com el millor porter.
Doncs bé, doncs anem un estat al Facebook, vale? Que diu el següent: premi al millor porter, al millor jugador. És a dir, publicarem 2 estats de dins l'estadi. Explico que la preelecció del jugador s'ha dut a terme entre els membres del programa.
Molt bé.
I aquí matitzo que el jugador amb més m'agrada, el comentari serà el guanyador del premi.
D'acord.
Llavors nosaltres posarem 4 comentaris amb els 4 millors jugadors que creiem, i el comentari, com he dit, que rebi més m'agrada serà el guanyador del premi.
Molt bé, normalment sempre fem 3, però per què fem 4? És un
tema que per molt que la gent
sí, per molt que la gent comenti i coses així...
Fico la brometa de...
Quan anirem borrant.
Els únics comentaris... Seran els que posin el Facebook de dins l'estadi. Hi haurà temps per a votar fins diumenge que ve, hasta que s'acabi la pregunta, hasta que s'acabi el programa.
Recordo, perquè normalment sempre en fem 3, per què 4? Doncs perquè són 4 components els de dins l'estadi.
Tu has tret de la butxaca, però no.
Has vist? Bé, 4 jugadors, 4 porters, vosaltres decidiu qui és per vosaltres el millor porter i millor jugador. El guanyador doncs vindrà al sopar de final de temporada i a més doncs tindrà el premi que l'otorgarà com a millor jugador, millor porter de la temporada 2012-2013 de dins l'estadi. Així que vosaltres decidiu. Ja podem començar a fer les vostres votacions a partir d'ara mateix, no, Genís? Ja va,
el jugador ja va i ara posem el de porter.
Perfecte, doncs ara sí, arrenquem. Comencem amb la primera catalana, grup segon, jornada número 33.
Cadena SER.
Dins l'estadi. Primera catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs comencem amb el Torreforta 2, Vistalegre 1, Vilanova i la Geltrú 5, Redis 1, Tàrrega 1, Amposta 0, el Morell 1, Valls 1, Centre Europeu Tecnofútbol 4, Sants 1, suspès el partit entre el Torredembarra i el Cervera, Igualada 0, Viladecans 0, Martinenc 0, Sant Feliuenc 1 i Andorra 0, Ascó 3. Pel que fa a la classificació, l'Ascó és líder amb 76 punts i ja campió, equip de la tercera divisió l'any vinent, l'Ascó. El segon classificat és el Sant Feliuenc. Compte amb el Sant Feliuenc que amb aquesta victòria aquesta setmana, coincidint amb l'empat del Viladecans, ho té tot de cara, li val amb l'empat l'última jornada per aconseguir ser el segon i per tant disputar la promoció d'ascens. El Viladecans es situa tercer amb 65 punts i ja molt distanciat, Martinenc quart classificat amb 56, igualant amb 52, i l'Amposta el trobem, per exemple, a la setena posició amb 68 punts. Pel que fa a la zona de descens, bé, doncs, molt igualada. Des de pràcticament el Torreforta, que és 11 amb 36 punts, doncs podem comprovar com la zona baixa de la taula està però molt, però que molt igualada. Torreforta 36 punts, els mateixos que el Redis i el Centre Europeu Tecnofútbol, 35 per al Torredembarra, 33 per al Cervera, 32 per al Sants i tanquen el Valls i el Morell amb 30 punts. Falta una única jornada, compte també amb els descensos, com penses que pugui haver, però bé, així estarà mateix la classificació de la tercera de la primera catalana. Per a que ens expliqui la victòria de l'Ascó ahir al camp de l'Andorra, un partit que es va disputar a les 8 de la tarda, ens ho explica l'Albert Fernández, que el tenim via telefònica. Albert, bona nit.
Hola, bona nit, Edu.
Bé, doncs, voleu acabar de la millor manera possible la temporada, tot i que ja sou campions, voleu reafirmar-se en aquesta primera posició, i això ho vau demostrar ahir al camp de l'Andorra guanyant per 0 gols a 3, així que som-hi, explica'ns.
Bueno, el primer és dir que la veritat és que el resultat d'ahir va ser una mica enganyós. Sí que és cert que jo crec que en línies generals l'Ascó va mereixer la victòria en el partit d'ahir, un partit sobretot molt marcat pel fred que feia Andorra a les 8 de la tarda. Però bé, un partit on la veritat és que l'Andorra va sortir els primers minuts força fort, però a poc a poc el conjunt de Miguel Rubio es va anar fent amb el domini d'un partit. Inclús es podria haver avançat en la primera meitat. Haver estat en alguna ocasió que hagués pogut aprofitar els davanters de l'equip que ahir donava minuts als jugadors menys habituals de la plantilla. Però bé, la veritat és que l'Andorra va fer una bona primera meitat en línies generals i ens en vam anar al descans amb el marcador inicial de 0-0. I en el segon temps va ser Pillo ben aviat en el minut 52, quan va decantar el partit a favor de l'Ascó en una pilota lateral, regateja cap endins i amb un potent xut superava el porter local i aconseguia el 0-1 per a l'Ascó amb un gran gol. Un gol que donava certa tranquil·litat a l'Ascó i que no recordem que no es jugava res, no? Ja era una mica un premi per a molts jugadors poder jugar aquest partit. I bé, un Andorra que tampoc no es va donar mai per vençut, tot i que en el segon temps sí que va notar una mica de ballada física, no? L'Andorra va estar a prop de l'empat en un penal com és de Raúl García, un penal força dubtós des del nostre punt de vista, però que Cristian va llançar, va enganyar a Figo, però que no va aconseguir transformar i per tant, doncs bé, deixava aquest 0-1 ja pràcticament en el descompte, en un descompte on minuts abans havien entrat Ermengol i Adrià. Adrià en el 91 robava una pilota al central i es plantava tot sol davant la porteria i anotava el 0-2. I tan sols un minut més tard el mateix Adrià, amb una gran centrada, deixava pràcticament a plaer el gol per a Ermengol, que rematava de cap i anotava aquest 0-3 que, insisteixo, des del meu punt de vista crec que va ser una mica enganyós i el conjunt local va fer algun merengues.
Molt bé, doncs, amb aquesta victòria us en vau tornar cap a casa, Albert. La propera setmana acaba la Lliga, ho feu a casa o no?
Pues estem pendents, la veritat. Suposo, com sabreu, estem pendents d'aquesta resolució del comitè de competició que ens sembla totalment sorprenent per una banda i desproporcionada per una altra, per tirar quatre petards en el dia del nostre ascens, només faltaria. Hem recorrit aquesta decisió i la veritat és que estem pendents fins a última hora per intentar jugar a casa, que crec que és el que ens mereixem.
Els petards es van tirar a dintre del recinte esportiu o fora?
Es van tirar en una zona, diguem-ne, annexa al que és la graderia, és a dir, dins del recinte esportiu, però evidentment allí no hi havia ni gent, ni hi havia públic, no hi havia jugadors, no hi havia...
Però potser aquest és el problema, no, Albert, o què? O que, com ho veus?
No ho sé, la veritat jo el problema el veig en la interpretació que fa el comitè del que es va apuntar l'acta. L'acta no fa referència exactament on se tiren els petards, sinó simplement que es tiren. I que es comunica al delegat de camp, no fa referència a res més, però per algun motiu que desconeixem el comitè de competició interpreta aquests actes com a greus i ens imposa una greu sanció econòmica i la clausura del camp, que la veritat ens sembla la veritat molt desproporcionat pel que es va poder veure.
En cas de que al final no poguéssiu jugar aquest partit a casa, Albert, on jugaríeu?
Doncs bé, està previst que ho puguem fer a Corbera d'Ebre, seria juguem a casa o a fora, serà dissabte a les 5 de la tarda, però bé, insisteixo que esgotarem totes les vies possibles per poder disputar aquest partit a casa, que és on crec que sincerament mereixem acabar la temporada com a campions.
Perfecte, doncs bé, Albert, ho deixem aquí, com sempre, moltíssimes gràcies, i la propera setmana hi continuem parlant, a veure què tal, com acabo aquesta temporada. La propera setmana, en el proper programa dins l'estadi, parlarem d'aquest ascens de l'Ascó. Albert, bona nit.
Molt bé, moltes gràcies.
Que hagi bé.
Bona nit.
Adéu. Bé, doncs l'Albert Fernández, el director de comunicació del Futbol Club Ascó, que ens explicava aquesta victòria del Futbol Club Ascó ahir a Andorra. Joan, no sé si has seguit una mica l'Ascó aquesta temporada.
Bueno, sí, he anat seguint l'aspecte de que, bueno, que ha sigut un equip que ha estat allà dalt tota la temporada, que bueno, que els anys anteriors pues, havia tingut una aposta molt forta per pujar, però sembla pues, que este segon any, en la confiança de l'entrenador, un Rubio, que és un professional, que això sap com funciona molt bé, pues, bueno, pues han assolit, i vamos, de cada tothom ha parlat de que ha sigut de l'equip que es mereixia i que, vamos, que des del començament pues, tenia que ser. Ha tingut al final pues, algun resultat inesperat, però, bueno, però suposo pues, que vamos felicitar-lo i que ha sigut un gran equip, un gran equip de les nostres terres.
Un Futbol Club Ascó que ja està iniciant de nou l'aventura d'un filial, l'aventura d'un Ascó B per a la propera temporada de la quarta catalana. Sembla ser que ja és una realitat, comença a prendre forma, per tant d'aquesta manera continuarà amb el mateix objectiu que ho va fer fa dues temporades quan militava a la tercera divisió. Veurem doncs definitivament quins seran els jugadors que formaran part d'aquest combinat, d'aquest nou equip de quarta catalana. A l'espera, ja veurem de si algun equip diu que no jugarà aquesta propera temporada, perquè hi ha equips com el Tivissa que estan passant així problemes importants, que no saben encara si continuarà la propera temporada, i que tant de bo la de les que ho sigui per a sumar a un equip més i no per a reemplaçar un dels equips de casa nostra, no?
Sí, esperem que sigui així. Bueno, de fet, l'Ascó penso que tenint la facilitat del camp anexe d'aquest any pues facilita, té un juvenil que ha estat a preferent, que són jugadors que sortir, que acabaran aquest any, i si pot quedar-se'ls allí i ajudat per quedar les instal·lacions, les té una miqueta més acondicionades, pues, pugui, perquè tinc entès que si fan un quarta catalana, l'Ascó en un tercera divisió, pues, bueno, un quarta catalana per als jugadors del poble i per a jugar, per a passar el rato, no crec que els interessi per a competir, i si poden pujar en un o dos anys.
Sí, sí.
Pues,
el cas que és una mica a llarg termini, no? Òbviament no crec que puguin utilitzar els jugadors de quarta catalana per a fer-los jugar a la tercera divisió, o potser sí, depèn de quin jugador...
No, fixi. Però si fan un quarta catalana pensant que si ja l'any que ve poden pujar, doncs pues millor per a poder ficar gent en competició.
Jordi, el teu equip n'hi surt algun ja de juvenil de tercer any?
Home, del meu noi ha portat juvenil i ja està, i el juvenil B, tots són des de primer any.
Així cap, no?
No. Bueno, de juvenil és... de preferència, que acaben 7 o 8 jugadors, i segurament estaria molt bé el que diu Joan, que continuessin allí i més a curt termini que a llarg termini intentar un ascens a tercera catalana i intentar formar un grup.
Sí,
intentar formar un grup molt vàlid.
Molt bé, doncs hem parlat del Futbol Club Ascó, però tenim via telefònica, sense deixar de parlar de l'Ascó, el Cristian Canceller. Ell és l'entrenador del Futbol Sala de l'Ascó. Cristian, molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
I enhorabona per aquest ascens també a la tercera divisió del Futbol Sala, no pareu, Ascó.
Bueno, sí, moltes gràcies. La veritat és que perquè tinguem un any bastant beneficiós pel club.
Mm-hmm. Bé, l'ascens ha estat una mica estrany, no? Perquè la setmana passada vau guanyar, però us faltava encara, crec que era pel gol a Veraix, que no havíeu aconseguit l'ascens. Estàveu pendents d'un partit de l'Amposta entre setmana, el va perdre, per tant, entre setmana, com aquell que dius, vau proclamar equip de tercera divisió, no?
Sí, bueno, a veure, el guanyar la setmana passada ja quasi matemàticament no era, però...
Era virtualment, era virtualment.
Era virtualment, no mos faltava cap punt, inclús perdent tots els partits que mos quedaven. Sempre que contra l'Amposta, que era l'únic que mos podia agafar, llevem un col·laboratge d'un 7-1 a favor, jo ho veia bastant improbable, però bueno, el futbol és molt capritxós i fins que no estigui matemàticament no se podia cantar la victòria o l'alegria d'estar a tercera divisió. I bueno, l'Amposta pues, tenia partits complicats i així anava i van resultar, i bueno, la veritat és que és un poc estrany, no? Pues perquè en dijous de nit tenen que desitjar que estàs a tercera divisió, pues bueno, és un poc raro, però bueno, la veritat és que els jugadors han empès molta il·lusió de veure l'objectiu que ens va marcar a principi de temporada, pues tindre el primer.
Cristian, aquesta setmana no n'hi ha hagut jornada, el que passa que dilluns crec que sí que jugueu un partit, no? Ajornat de fa unes setmanes.
Sí, demà dilluns jugam al Camp de la Pineda, al deu menys quarts al Camp Vicenç, doncs un partit a passar que teníem de competició, però bueno, doncs pensàvem a la millor que sigui bastant important, i ara doncs un partit de un poc d'entrenament per al dissabte, sense massa de jaleo.
Amb la Lliga ja pràcticament finiquitada, Cristian, heu quedat segons per darrere del Sant Julià, l'any que venen a la tercera divisió. Imagino que també ja comenceu a mirar de cara a la propera temporada. Cristian Canceller continuarà com a entrenador del futbol sala d'Ascó?
Bueno, la meva il·lusió seria eixa. Pues, si el club creu convenient renovant, pues bueno, per mi encantat. Tampoc no, de moment no han parlat res en la directiva, però vamos, jo aguardo que sí, estic molt a gust al club, van depositar unes confiances en mi ja fa 2 anys, i bueno, la veritat és que jo me penso que els estic corresponent en treball i ells posen deixant-me treballar i donant-me totes les eines necessàries per poder fer.
Cristian, a més, aquesta temporada, a part de l'ascens, també podria completar-se amb altres cites que teniu importants, com és la cita de la final de la Copa Tarragona, que es juga el proper cap de setmana, si no recordo malament, el diumenge dia 2, jugueu?
No.
O el dissabte?
No, això és... No, tampoc. Encara no hi ha data.
Encara no hi ha data.
No hi ha data. A més, avui, per coincidència, s'ha estat en Miquel Esquerrer, el delegat de l'Ursala... Sí. I l'he preguntat i m'ha dit que no n'hi havia encara data fixa. Se va ficar això pues, perquè...
La data estava prevista per aquest cap de setmana, però...
Exacte, se va ficar un poc virtualment, de dir, pues, bueno, ficam aquesta data perquè així des de Barcelona pues, no mos diuen res. Però clar, a veure, nosaltres ja no mos diuen res, que nosaltres en un principi mos podria anar bé, però l'Amposta, que és l'altre classificat per la final, pues, encara pot arribar a ser tercer de la Lliga, i se rumoreja que potser una tercera plaça podria també, per compensació, pues, ja de pujar a la tercera divisió, i llavors està una mica aixina en alta, i encara tampoc no m'ho ha dit, m'ha dit que no sabia segur. Pues, esta setmana sabeu que ja quasi segur s'ha quedat l'Aldea sense moltes possibilitats de quedar tercer, llavors pues, ja s'hi deu un poc d'acord entre els dos clubs de dir, pues, bueno, tinc fin de setmana, ho ficam ja, i si no, ja mos ho traiem, perquè si no seria allargant molt la temporada i ja no, ja no és massa bo.
Bé, doncs esteu a l'espera de que Aldea i Ascó, que són els finalistes d'aquesta Copa Tarragona, decideixin dia per a disputar aquesta final, veritat?
Exacte, més o menys. Bueno, un poc ho ficarà la federació, però bueno, després d'entre dos han de ser els que estem ficant d'acord.
Molt bé. I Cristian, per a acabar, l'altra cita és la cita de Copa Catalunya, que heu de jugar contra el Bellesport l'Hospitalet, que hi ha data per a aquest partit o no?
Sí, esto ya hi ha data, imagino que esta setmana ja se començarà a publicar-se i està un poc per ahí. I és este dissabte a les 6 de la tarda.
Dissabte dia 1,
Dissabte dia 1 a les 6 de la tarda mos visite lo que és ja un equip de segona divisió.
Segona divisió, divisió de plata nacional,
Exacte, la divisió de plata antiga, ja ahir se va classificar, va guanyar, penso, bueno, el primer partit a Canàries va guanyar 0-5 i ahir va guanyar 8-1, penso. Així que és un equip, a veure, jo m'imagino que mirarem de donar-ho tot per fer un bon paper, i bueno, perquè no la sorpresa, però vamos, sabem que és molt complicat, a més tenim alguna baixa de lesió, algo important, però bueno, mirarem de fer-ho tot per fer un bon paper i dona molt bona imatge de, de l'escola de futbol sala i, bueno, perquè si no ens aniria mal, a la millor pues, la sorpresa, el campanazo,
i tant.
I després ja quasi tindríem el Barça o el Marfil Santa Coloma a Asco, vull dir...
Sí, sí. Doncs és la possibilitat que hi ha, sempre i quan es superi el Vallès per l'Hospitalet, que és un rival complicadíssim, un equip de la zona divisió nacional de futbol sala, per tant, però bé, sempre que hi hagi possibilitats jugant a casa, doncs per què no confiar en una possible campanada? El que sí que ja teniu, Cristian, és la història, no? Ja heu fet història com a l'únic equip de la província de Tarragona que ha arribat en uns octaus de final de la Copa Catalunya.
Sí, la veritat és que és un orgull per nosaltres haver poder fer este hito un poc de dir, pues hem arribat als octavos de la Copa Catalunya. La Copa Catalunya no hem de recordar un poc de que hi ha molts equips, molt bons equips, i bueno, arribar hasta en aquestes altures de competició, pues la veritat és que és un equip realment jove com d'altres, i així no, pues és un lujo, és un lujo poder, i després, pues, bueno, enfrentamos a este equip, pues, que hi ha jugadors que han jugat al Barça, el Miro Martorell, està el Sico Lligida de Plata també, hi ha jugadors, després està el germà de Jordi Alba, el jugador del Barça, vull dir que té un equip molt compenetrat, un gran entrenador també, amb molta experiència, vull dir que és un equip que jo animo a la gent que pujo el dissabte a les 6 de la tarda al pavelló d'Ascó, perquè em penso que veuran un
partidàs, sí que, i tant que sí.
Nosaltres mirarem de ficar tot el que puguem, però l'altre equip, la veritat és que
és
és un poquet pastudià el sexta de setmana, i és un equip que juga molt bé al futbol sala.
Molt bé, doncs.
No se basa en les individualitats.
Està clar, però l'important és disfrutar d'aquesta possibilitat que teniu de jugar a la Copa Catalunya. Cristian, ho deixem aquí, n'estarem molt pendents el proper cap de setmana a veure quin paper fa l'Ascó en aquesta Copa Catalunya, i passi el que passi, doncs ja haureu fet història. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i molta sort per al proper dissabte.
Molt bé, moltes gràcies, Evan.
Que vagi bé i enhorabona de nou per aquest ascens. Que vagi bé, bona nit.
Molt bé, gràcies.
Bé, doncs era el Cristian Canceller, l'entrenador del futbol sala de l'Ascó. Enhorabona per aquesta ascens també a la tercera divisió, igual que la secció de futbol. Per tant, ascensos a Dojo, a la secció de l'Ascó.
Sí, és el que toca ara. Sí, a Cristian lo conec jo també de fa anys, de jugar a futbol sala amb ell. Me n'alegro molt bé. Xic de Favara, molt... Molt autèntic.
I déu-n'hi-do la possibilitat que tenen de jugar aquest partit de Copa Catalunya, no? Contra un equip de segona divisió. És tot un premi per a la brillant temporada que han fet, també, no?
És tot un premi, sí, sí, sí.
Bé, doncs, per acabar la resta de la jornada de la primera catalana, tenim el partit de l'Amposta, una Amposta que ha perdut 1-0 al camp del Tàrrega.
Doncs si derrota de l'Amposta, que no seria capaç de superar el Tàrrega, els locals aconseguirien els 3 punts mitjançant el gol de Robert.
Molt bé, encetem la segona catalana, som-hi.
Cadena Ser. Dins l'estadi. Segona catalana. Resultats i classificació.
Segona catalana, grup 6è, jornada número 33, amb el Jesús Catalonia 0, Ampolla 1, Remolins Vitem 1, Roqueteng 1, Roda de Barà 2, Alcanar 1, Salou 2, Campclar 3, La Cava 0, Tortosa 0, El Catllà 4, Calafell 1, Sant Pere i Sant Pau 0, Jesús i Maria 4, Vilaseca 1, Gandesa 1 i Cunit 0, Cambril 6. El Jesús i Maria és líder i ja campió d'aquesta categoria amb 71 punts. El segon classificat és el Catllà amb 67, La Cava situa tercer amb 65 i l'Alcanar quart amb 64 punts. El Gandesa, cinquè amb 56, superant el Tortosa, que queda en aquest de moment sisè amb 53 punts. Pel que fa al Vilaseca, el rival del Gandesa...
56 o Gandesa?
56.
O sigui, la cinquena plaça té garantida.
Sí.
O l'averatge.
Davant del Tortosa.
Té guanyat, o sigui...
Per tant, jo crec que és una...
Molt meritòria, cinquena plaça.
És una plaça que, de la manera que està la Lliga, sí, que sí, els sí, quatre sí, primers han estat impossibles d'agafar.
Han menjat a part els quatre primers.
Sí, el campió de l'altra Lliga.
És el que diem altres programes aquí, no? El Gandesa, el campió de l'altra Lliga, i doncs, molt bon paper del conjunt de la Terra Alta, com dèiem, amb 56 punts i garantida, com bé apuntava el Jordi, aquesta cinquena posició. El Vilaseca, rival d'aquesta setmana, és vuitè amb 52 punts, i pel que fa a la zona de descens o la zona compromesa, tenim el Campclar 14 amb 33, els mateixos que el Calafell, 24 punts per al Salou, 21 per al Sant Pere i Sant Pau i 14 per al Cunit. Aquí sí que hi ha descensos compensats, perquè a la primera catalana
Valls-El Morell amb això.
Tenim el, sí, tenim el Valls i el Morell que estan en aquesta penúltim i últim.
Una de les salvacions pot ser per al grup tercer, bueno, grup 1 de tercera catalana, és que la gran majoria se'n van cap a l'altre grup, cap al grup de Tarragona. Sí. Si no hi ha
el grup 2, el grup del Falset.
El grup 2, clar, però el grup nostre
no hi ha, no hi ha res.
És tranquil·litat, però hi haurà escabetxin el grup, el grup 2 de tercera catalana.
L'únic que hi ha ara mateix de casa nostra és el Jesús Catalònia, però que està a 10 punts del Camp Clar. No obstant, el que sí que podríem dir és que baixaria Jordi, Camp Clar, Calafell, Salou, Sant Pere i Sant Pau i Cunit.
Sí, no? Baixen, que són dos o tres directes, més dos que baixen Valls i Morell. Podria ser.
Déu-n'hi-do, eh?
És que és el que diem cada any. Cada any, quan ens trobem a aquestes altures, diem que...
Aquesta temporada ja toca a Tarragona.
Quedes 13 a la Lliga i no sé si baixaràs perquè...
Ja.
Perquè igual els que estan a la categoria per damunt no estan fent pitjor que mai, saps?
L'altre dia ho vaig sentir comentar i la veritat és que per a un equip de segona catalana planificar la tranquil·litat ja començant temporada té que muntar un equip de mitja taula en amunt segur.
Està clar, has de muntar un equip per a quedar
si no
sisè.
És impossible.
Per a estar tranquil has d'estar sisè.
Sí, sí.
Si no, les...
No tens res garantit.
Una de les proves em sembla que és el Vítem que va estar fa tres jornades pensant si quedava cinquè i les dues últimes jornades en l'Aike igual se col·locava allí baix, no? Sí. En 43, 45 punts. Vull dir que és una locura. Sí.
Estàs quasi en 50 punts i dubtes si estaràs en aquesta categoria o la de baix.
Bé, doncs, descensos compensats a part, hem d'analitzar el partit del Gandesa, aquest empat aquesta tarda al camp del Vilaseca. Vilaseca 1, Gandesa 1. Així que som-hi, en parlem.
Club de Futbol Gandesa.
Pues bueno, lo que diem, en un camp molt complicat com és el del Vilaseca, un rival que està avui li podia empatar de punts a l'Ogandesa. L'Ogandesa ha fet un partit molt seriós, molt ben treballat tàcticament, un Gandesa ben tancat al darrere, i la pilota i el domini del joc el portaven els locals. Al minut 20 de joc, després d'una gran combinació, s'adelantava el Vilaseca, i el Gandesa en aquell moment estirava línies amb un bon joc, amb una bona creació, que feia que la mitja hora de joc Soriano empatés el partit. El Gandesa tenia el partit allà on volia i els últims 15 minuts de la primera part ha sigut quan en diverses ocasions, tant Dia com Roger, podien fer l'1-2, que no arribava. L'anècdota del partit ha estat quan a la mitja part, quan ja anàvem de cara al túnel de vestuaris, un jugador del conjunt local s'encarava amb Gabri Batalla, l'insultava o li ha dit alguna cosa, en la mala sort que estava l'àrbit detrás, ho ha sentit i l'ha expulsat, o sigui, el Vilaseca ha jugat tota la segona part en un jugador menys. Però un Vilaseca molt, molt, molt treballador que volia guanyar el partit i ja ficava les coses difícils a la Gandesa. Tot i això, no hi ha hagut gaires ocasions de joc fins a la recta final, on Dia ha tingut la més clara, que la falta d'encert, potser el cansament del 90 o 88 de partit, ha fet que no veigués tan clara la porteria. Finalment 1-1, repartiment de punts i el Gandesa que tanca molt meritoriament la Lliga fora de casa.
Molt bé, doncs un Gandesa que acaba la temporada a casa contra...
Pues...
Sant Pere i Sant Pau?
Pot ser, em sembla que
sí. Sant Pere i Sant Pau.
Pau.
Bé, doncs acabarà la Lliga a casa davant del Sant Pere i Sant Pau, un equip que és un ja equip de tercera catalana la propera temporada, que li va guanyar el freca-freca aquell final amb el Falset la temporada passada, recordo, i va ser el que finalment va assolir l'ascens.
No? Un Sant Pere i Sant Pau, que el filial de quarta catalana li ha pujat aquest any a tercera,
I que
baixa el...
Se queda quarta, no?
Baixa el de segona per a tercera.
Teu amic Sergi, què?
Doncs han sigut campions avui amb la Canonja. Així que després ja quan parlem del grup 2 ja
comentarem.
Sí,
no?
Felicitarem.
Bé, doncs fins aquí l'apartat de la segona catalana abans, però la resta de la jornada d'aquesta segona catalana. Som-hi.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Jesús Catalònia 0, Ampolla 1.
Victòria de l'Ampolla que amb un solitari gol de Bridi al 16 de la primera s'emportaria el partit.
Remolins Vítem 1, Roqueteng 1.
Pintaven bé les coses pel conjunt visitant quan Llorenç al 57 feia el 0-1, Javier al 73 feia l'1-1 pels locals que suposava l'empat.
Roda de Barà 2, Alcanar 1.
Derrota de l'Alcanar que es complica l'ascens a primera catalana. El gol d'Edu Aguilar al 85 no serviria per a remuntar el 2-0 inicial.
La Cava 0, Tortosa 0.
Empat sense gols entre la Cava i el Tortosa que li complica molt la vida als locals que a falta d'una jornada no depenen d'ells per aconseguir l'ascens.
I Sant Pere i Sant Pau 0, Jesús i Maria 4.
Nova golejada del líder i campió de segona catalana que no tindria pietat de l'equip ja de tercera. Marcarien Víctor, Aleix, Jordi i Nicolàs.
Bé, doncs el Jesús i Maria pujarà de categoria, renunciarà a la plaça,
Jo crec que no pujarà. Jo crec que renunciarà a la plaça. Crec, eh?
Llavors, això què faria? Que pujaria, pues que pujaria el segon classificat?
Correcte.
Sempre i quan també accepti pujar?
Sí, que es puja. I així successivament està arribant igual al Sant Pere Sant Pau.
Pot ser pujar al Gandesa.
No va pujar ningú.
Pot ser pujar al Gandesa, que cinquè, està allí. Eh? Bé, la veritat és que ara mateix el Jesús Maria és el campió, 71 punts. Ens comenta el Jordi Sallet que creu que no acceptarà aquest ascens.
Crec que no.
Veurem què passa al final. La veritat és que hi ha equips que...
A veure, té una estructura, el Jesús Maria té una estructura darrere com per a poder intentar pujar, bueno, jugar l'any que ve a Primera Catalana, no? Té un filial, té juvenil, té futbol base detrás, que sense això no sé que no pots anar cap puesto, però és molt complicat i només pels desplaçaments ja se sap.
Bé, doncs veurem què passa, perquè el Josep Maria ja és campió matemàticament, i després veurem, perquè queda una jornada, el Catllà, la Cava i l'Alcanar es debataran en aquesta segona posició, perquè encara està tot obert a falta d'una jornada per acabar la segona catalana. Per tant, emoció fins al final, a veure qui serà el segon i el que, a la vegada, de rebot podria aconseguir l'ascens si el Jesús i Maria renuncia a aquesta plaça. Segona catalana, imagina que la segueixes, Joan.
Sí, sí, no, sí, ja la...
Però que et toca.
De lo que em toca la vaig seguir una miqueta més, sí. I bueno, l'Homer i l'antigua, lo Jesús i Maria, és clar, a més, suposo que aquella competitivitat en la Cava, que l'ha tingut tan prop, aquella...
I Cuquet deu per estar més a damunt.
Més amunt de l'altre l'has ajudat i d'això... Però després, pues, com bé diuen aquí, pues, bueno, jo pensava que l'Alcanar era l'equip que al final faria l'esprim, sí, sí, i el veia sí. Més en més ganes també de voler assolir.
I que per nom pot ser de plantilla.
I per nom, plantilla i per tot el que diem de l'estructura, pensava que seria un dels equips que voldria estar. I el Catllà ha sigut una mica el que ha vingut des de darrere, però des dels primers moments, em sembla que a més el Catllà va vindre a Gandesa el primer o segon
partit
de Lliga, i va causar ja una impressió de dir, este Catllà...
Sí.
Cuidado. Sí, sí. I la prova està, pues, que com que la Lliga és molt llarga i ha tingut aquella regularitat, pues, bueno, pues, ara està aquí, potser arribarà una mica just, però que si es queda en la segona plaça podria ser un altre equip que...
I el Gandesa?
I bueno, la Gandesa, el mèrit que té és impressionant. La Gandesa, a més, és un mèrit de fer les coses ben fetes, no d'ara, sinó de fa anys, i de que estan en tranquil·litat, tenen un bon entrenador, i després, pues, bueno, i molt bona vista l'aspecte de, pues, de saber els jugadors que són vàlids de casa a quedar-se'ls i cuidar-los, no alluernar-se en fitxatges estel·lars d'aquí i així pues, fer un bloc, el Gandesa el que fa pues, és un bloc d'uns jugadors que treballen molt per a mi, en un bon entrenador, i aquí estan
los fruits.
Sí que el Gandesa no pot competir possiblement contra estos equips com som la Cava o potser, i també aquí pues, estava el Tortosa o el Remolins Vítem, això, que s'han despenjat, però ells al seu ritme.
Bueno, en partits directes han demostrat sí. Que sí que poden competir contra ells, en partits directes. Pot ser la regularitat que han tingut aquests equips, però el Gandesa no l'ha tingut.
No l'ha tingut, sí, possiblement, però és això, és perquè el Gandesa pues, bueno, se basa en el treball que han fet pues,
sí,
diari
segurament. Segurament si miréssim els enfrontaments directes contra els 10 primers equips o els 8 primers equips de la Lliga, el Gandesa o l'anada o la tornada ha esgarrapat alguna
cosa, sí, sí.
O sigui, algun empat, alguna victòria, el Tortosa mateix, els dos partits són aquells puntets que si després los de baix rasques, tot el que has de rascar, pues és el que et fan estar al posto.
Han hagut punts molt tontos contra el Calafell, contra el Cunit, punts que potser ja donar és perfets. I
que a la vegada potser són els partits més difícils.
Bé, doncs, així està la situació al Gandesa, ho anirem tractant en els propers programes aquí dins l'estadi, quan ara mateix són les 10:50. Fem un cop d'ull al Facebook, Genís, i anem a la publi.
Està bonic el Facebook, que et veure, sí? Veure tanta activitat. Anem primer a repassar, de moment no tenim respostes però per a la pregunta del Batea, esperem que arribin. I bé, anem a repassar el tema com està lo dels premis, començant amb el de millor jugador.
Déu-n'hi-do, no? Sí, sí, tenim molts
m'agrades, sí, sí. Bé, Frede té 53 m'agrades, Pol la de 52, bastant igualat, Gerard en té 23 i Dilla 12. Anem a repassar com està el de porters. Hi ha menys vots, el de porters tot s'ha de dir. Figon té 10, Ferran Argila 14, Marc Castellví 28 i David Rojas 23. Vull dir, estan bastant igualades pel que fa...
Ara mateix guanyaria Frede i Marc Castellví, ara mateix. Sí, eh? Ara sí, mateix. Sí. Recordin que tenen falta tot el programa d'avui tota la setmana fins al dia 2.
Sí, sí.
Eh? A veure si arribem a superar els MES. M'agrada.
Segur, sí. En,
que sí.
Ja en 50 minuts. 50, sí. Vas a me gusta per minut.
Ja. Tant de bo que tinc aquesta ratxa. Vinga, som, anem a la publi, tornem de seguida aquí a Dins l'Estadi amb el repàs de la tercera catalana.
Dins l'Estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia. En línia. Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
Hem estat serios, hem estat intensos. A veure, el partit és molt clar, el gol, la gent no fa el temps del camp, no es pot triar tantes ocasions que vol.
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina, també carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina, Ramon Berenguer 24, Gandesa, 977-42-18-10.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinestyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solàrium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinestyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977-40-66-42. Estem al Facebook. Pinestyle Centre de Bellesa. Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678-47-7700. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. Avinguda València 31 de Gandesa. 977-42-12-36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
La millor gastronomia de la Terra, vins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al Jardí Mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, llegenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02.
Citroën Manyé Auto, servei oficial Citroën a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Li oferim tota gamma de vehicles DS, turismes i industrials que més s'ajustin a les seves necessitats. Oferta de canvi d'oli, filtre d'oli i revisar 12 punts de seguretat per 65 euros i canvi d'equip de distribució des de 199 euros amb motors benzina i 299 euros amb motors dièsel. Oferta vàlida per a totes les marques. Citroën Manyé Auto, a Móra la Nova. Truqui i demani hora al 977 40 0036.
Citroën, creative technology.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salayet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Tercera catalana.
Bé, doncs hi tornem a ser, falten 3 minuts per arribar a les 11 de la nit. Repassem la tercera catalana, grup primer, jornada número 33.
Resultats i classificació.
Amb el Perelló 6, Pinell 1, Ulldecona 2, Sant Jaume d'Enveja 1, Flix 2, Olímpic Móra d'Ebre 2, Santa Bàrbara 1, Deltebre 4, Camarles 2, Ametlla de Mar 0, La Sénia 1, Horta de Sant Joan 1 i Aldeana 4, Campredó 1. Suspès al minut 43 de la primera part, quan el resultat era de 1-1, el partit entre l'Atlas i el Vilalba. I també suspès el dissabte el Móra Nova Tivenys. En aquest cas el Tivenys es va presentar només al partit per afirmar l'acte, per tant serà un 3-0 a favor del Móra Nova, partit com ha guanyat per al conjunt de Móra Nova.
Hat-trick de Genís, no, m'han dit?
Amb hat-trick de Genís, efectivament.
Ah,
un d'ells espectacular.
Sí, sí, ja m'han dit que el tercer sobretot, no?
De puta mare.
Gol olímpic.
Sí, sí, sí.
I el segon és el que t'hem pas anat, el 5 que van vindre, no?
Sí, sí, sí. I l'altre de cap, el primer de cap. O sigui, vaig fer un de cap, esquerra i dreta, que és el hat-trick, saps?
Sí, sí, sí.
Bé, una llàstima que...
Després de despertador, no?
Que equips com aquests al final doncs, no tinguin suficients efectius per a presentar-se als camps en aquestes darreres jornades, tot i que ja són equip de quarta.
Sí, sí, i a més una cosa que està passant bastant sovint, que no és tan normal, perquè no és només qüestió de quarta catalana, sinó de tercera catalana, pues
sí,
com està passant, de que molts equips s'estan trobant en aquests problemes. I els que es presenten en 10 o en 9 jugadors, tenim molts de problemes.
Bé, doncs després d'aquests resultats, a falta d'una jornada per acabar la Lliga, la classificació està liderada pel Perelló, líder i campió amb 74 punts. L'Olímpic de Móra d'Ebre, de moment...
Fet un rodolí, ja. El Perelló, líder i campió.
Sí. Ha quedat bé, tu.
Tenies que l'has escrit aquí, anotada.
Olímpic Móra d'Ebre, segon amb 64 i l'Ulldecona, tercer amb 61 punts. Per tant, compte que la segona plaça està en joc en l'última jornada de Lliga entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i l'Ulldecona en aquesta darrera jornada de Lliga. La Sénia, quart classificat amb 52, el Flix és 5è amb 49, el Móra Nova 7è amb 48, el Pinell 11è amb 45, 44 punts per a l'Aldeana. I bé, doncs el Deltebre en té 41 i el Vilalba, aquí comença ja la zona compromesa, la zona complicada. Ara mateix, Vilalba 14è, fora de la zona de descens. Horta de Sant Joan 15è, 40 punts, fora de la zona de descens. I en descens directe, llavors aquí podríem veure si hi ha descens compensat o no, però tot sembla indicar que no n'hi haurà, per tant en baixarien en principi 3. Atlas de Tortosa, ara mateix baixaria 16è classificat Atlas de Tortosa amb 37, Campredó amb 20 i Tivenys amb 15, aquests ja des de fa moltes setmanes. Però tenim de comptar que...
Les bufetades que... estan entre l'Atlas, l'Horta i el Vilalba.
I el Vilalba.
Vilalba... Mai més ben dir-ho de les bufetades.
Vilalba, Horta, Atlas. Aquests s'ho jugaran tot en aquesta última jornada a l'espera del que passi entre el partit Vilalba-Atlas, o més ben dit, Atlas-Vilalba, que s'ha suspès avui i que s'ha de disputar, això sí, abans del dia 2, perquè la Lliga acaba el dia 2. Aquest partit s'ha de disputar abans del diumenge, on el Vilalba acaba la temporada a casa jugant contra el Móra Nova. Què passarà en aquest partit Vilalba contra l'Atlas? Doncs no ho sé, no sé quan es jugarà tampoc, però el que sí que sabem és que després parlarem amb el porter del Vilalba,
Miquel Àngel.
Que el tens en via telefònica perquè ens expliqui doncs, la seva versió dels fets aquesta tarda al camp del municipal de Tortosa, on s'ha disputat l'Atlas Vilalba. Abans, però, nosaltres anem repassant el que ha donat de si aquesta jornada futbolística. Tenim un derbi molt emocionant, amb el Flix 2, Olímpic de Móra d'Ebre 2.
Joventut Esportiva Flix. Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
En línia, Josep Maria Rovira.
Primer de tot, dir que un partit complicat, amb un camp complicat, amb un equip difícil. Sí que és veritat que les últimes jornades ha sigut un equip doncs, bueno, que no ha donat la sensació de la primera volta, però bueno, si mirem jugador per jugador, lo Flix avui per avui encara té un gran equip. La primera part ha sigut una part que nosaltres no hem sabut definir, sí que, i el Flix doncs, en dues contres ha trobat dues pilotes davant del Marc i bueno, ja mos ha fet el 2-0. Jo crec que si haguéssim marcat naltros hauria canviat també una mica el perfil de l'equip, però bueno, tampoc s'ha de treure mèrit al Flix, que jo crec que també s'ha defensat la primera part molt bé. I bueno, jo crec que el gran mèrit a la segona part de la remuntada de l'Olímpic era complicat en aquest camp, tal com he dit, no? I més per 2-0, més... Jo tenia molt clar que el Flix doncs, jugaria doncs, molt arreplegadet amb sortida amb Jacob, però bueno, han pogut empatar, inclús haguem pogut potser guanyar el partit a última hora, però bueno, si mirem interessos de l'Olímpic no és un bon resultat, perquè doncs lo que volíem és sumar els 3 punts per les circumstàncies que hi ha per quedar segons i per poder fer el playoff, però bueno, al camp del Flix jo crec que tots els equips firmarien un empat, no? Crec que ha sigut un partit també, podríem dir, una mica dur, no? Però jo més que res per les ganes que tenia el Flix de guanyar el partit davant de la seva afició i l'Olímpic pel que he dit abans. Al final, doncs, podríem dir, doncs, resultat just.
Bé, doncs, paraules de l'entrenador Josep Maria Rovira, l'entrenador de l'Olímpic de Móra d'Ebre al final del partit. No hem pogut parlar amb Jesús Alcalde, l'entrenador del Flix, perquè ha marxat abans que el poguéssim localitzar. Pau Folquer, bona nit. Bé, doncs, explica'ns, Flix 2, Olímpic Móra d'Ebre 2.
Doncs bé, podríem dir que el Flix de sentenciat Vox Populi per tothom, entre les baixes, doncs avui ha renascut. No era important guanyar, empatar, perdre, és a dir, el resultat, sinó ressorgir més davant un rival històric com era l'Olímpic Móra d'Ebre. I al final ha sigut així, perquè el Flix ha renascut i pràcticament ha esgotat les opcions de promoció de l'Olímpic Móra d'Ebre, arrencant un empat del derbi, tirant d'orgull i sentiment, un empat a dos. Ben replegats, a més de mostrar-se letals a la contra, els roig i blancs han recuperat la imatge d'equip sòlid que havien perdut jornades enrere, en un clàssic obert i emocionant que ha omplert de públic la Ventonella, uns 300 espectadors. De fet, els feixancos, amb jugadors recuperats, avui sí, han tingut a prop el triomf, i però, no obstant això, l'Olímpic Móra d'Ebre ha acabat empatant el partit. Què podem dir del partit? Ho hem dit, línies juntes per part del Flix, per intentar sortir a la contra, una tàctica que l'alcalde ha aplicat sabent que si l'equip sortia a guanyar el partit segurament li sortiria malament, i al final ha acabat donant el fut d'un puntet. Arrencava amb el gol inicial de Meseguer, després d'un gol protestat com a possible fora de joc per part de l'Olímpic, aficionats que estan en línia diuen que no ho era. Hi ha hagut dues generalitats, primer una de Peral i l'altra de Jacob, amb dos retalls de cintura, i ha rebut Meseguer davant de Marc per a treure-la i marcar l'1-0. La primera part molt disputada, molt intensa, fins i tot cal dir que s'ha perdonat l'expulsió de Jaume Viu per una colta de Martín, i abans de la mitja part Jacob posava terra de permís amb el 2-0 després d'un canvi de joc molt, molt, molt bo del capità Mani Capaguille, que ha fet un barret de la frontal de l'àrea de la ciutat de Jacob, que l'ha picat, la pilota s'ha estavellat al pal i ha acabat entrant. Per tant, a la mitja part, un avantatge molt positiu per al Flix, que havia d'intentar a la segona part mantenir l'avantatge. No obstant això, l'equip s'ha endarrerit, l'Olímpic ho ha buscat molt més i ara ha arribat al 2-1 a obra de Jaume Guiu. Ha estat una jugada del seu germà amb un xut que ha aturat Jordi i al rebot Jaume Guiu ha marcat el 2-1. I també de rebot, més tard, arribaria al sortida d'un córner el gol de Pau Laver, rebia la pilota en una segona jugada a la frontal de l'àrea i l'empalava perfectament amb l'esquerra, ajustant la rasa a la base del pal per a que Jordi no pogués arribar. En tot cas, un derbi obertíssim, un derbi bonic, un derbi apassionant, vengar-m'hi en ritme, en intensitat, en valentia per part dels dos equips, i el més important, que el Feix ha recuperat una imatge de valentia que ha tornat l'alegria a la Ventonella, una sensació de calma, i ha trencat la ratxa de 5 partits sense guanyar. Mm. La propera jornada, que a l'espera que es presentin clients, les últimes informacions que tinc són que podran formar equip i es podrà presentar, i per tant el Feix 2012-2013 es podrà despedir a la Ventonella de nou davant de la seva afició en aquest partit contra l'últim classificat.
Molt bé, perfecte, Pau. Pel que fa una mica el que és la polèmica del partit, podríem començar parlant del primer gol del Flix, des de la posició on estava jo, no m'ha semblat fora de joc. Sí que és veritat, però sí que és veritat que gent que estava potser més en línia que no pas la meva posició m'han dit que podria ser que sí que era fora de joc en aquest inici de la jugada.
No estan... D'aquells gols que si no hi ha assistent és pràcticament impossible.
És a dir...
Estadi. Però
com,
bueno,
perdó?
Que hi ha hagut queixes també al nostre mur dins l'estadi, un aficionat de l'Olímpic, però que també s'ha respost al món del Flix, vull dir que ha hagut polèmica, no? Però
sí, no s'ha vist bé si aquesta jugada iniciava en fora de joc o no. No obstant, sense paraules, el gol de Jacob Papaseit, que no, al fil del descans, un gol que no ha celebrat, i jo crec que també una de les coses importants del partit, al minut 35, la targeta blava per Jaume Guiu, jo crec que era de roja directa, la colzada que li ha pegat al jugador del Flix, que ha quedat grogui sobre el terreny de joc, li ha perdonat l'expulsió l'àrbitre a Jaume Guiu per aquesta colzada, i després a la segona part sí que és veritat que el Flix en darrere línia és l'Olímpic, que s'ha fet a Moixenyó i ha acabat 2-2 el partit, no? amb el gol de Jaume Guiu al 62, el gol de Pobla del 74 que posava emoció fins al final, i bé, un Flix que ha aprofitat molt les seves ocasions. A la primera part ha arribat dues vegades, ha marcat dos gols. En canvi, l'Olímpic, doncs, abans de que el Flix marqués, sí que és veritat que ha tingut un parell de tres de xuts a porteria perillosos que molt bé Jordi Llorenç ha solventat, no? Per tant, al final, Flix 2, Olímpic 2, en un partit molt obert, en un partit molt bonic, un bon derbi, amb aquell ambient, amb aquella tensió també que es viu en un derbi. 6 targetes grogues ha vist el Flix, 7 ha vist l'Olímpic de Móra d'Ebre, partit amb bastantes targetes grogues. Sí que és veritat que l'àrbitre potser s'ha estalviat alguna expulsió que hagués tingut de prosperar. No obstant, també és veritat que ho comentàvem al final del partit, Pau, tu i jo, que si l'àrbitre aplica el reglament i ensenya targetes grogues per tot el que s'ha vist, s'hagués quedat sol, potser, no? És a dir, que bé, al final 2-2, repartiment de punts...
Però també és un joc el d'avui que l'espectador agraeix. No ha estat en cap moment agressiu al joc, allò a fer sang, no. Sí, pot ser al límit del reglament en algun moment, però és que un derbi ja comporta això i l'aficionat avui té de boca gaudir del futbol.
Després, en quant a la promoció, que ho comentaves, el tema de la promoció, la veritat és que l'Olímpic, després d'empatar el derbi contra Móra Nova i empatant avui també el nou derbi contra el Flix, es complica la vida per a poder-hi ser. Tampoc depenia del tot de si mateix. Les últimes informacions que tenim és que a dia d'avui l'Olímpic no jugaria aquesta promoció. A dia d'avui no la jugaria. Sí que és veritat que la setmana passada vam comentar que podia haver la possibilitat de fer un triangular. Bé, sembla ser que a dia d'avui l'Olímpic no jugaria la promoció perquè el coeficient de punts respecte al tancat és inferior al del conjunt de Tarragona, per tant l'Olímpic no la disputaria. Però...
Ara mateix el coeficient de l'Olímpic, per a puntualitzar, Edu, és d'un 93 després del partit d'avui, i el coeficient del tancat és de 2.06. Si el proper partit el tancat perdés, tindria un coeficient de 2, i si l'Olímpic guanyés tindria un coeficient de 1.97 punts per partit. Per tant, es quedaria a 3 centèsimes del coeficient del tancat.
Estadísticament, ara mateix no hi ha possibilitat.
Sí, que...
No hi ha possibilitat.
O fa triangular
o l'Olímpic no fa l'Olímpic la promoció. No.
Efectivament. O el tancat renuncia a disputar la promoció, perquè sí que és veritat que des del tancat fons del mateix club han dit que no els interessa pujar de categoria,
ja, però sí que els interessa fer una promoció,
sí,
fer un partit a tu a casa,
però sí que els interessa, òbviament,
aquí el més tonto fa rellotges,
fer la promoció. No obstant, aquestes són les informacions que tenim ara mateix. Veurem si al final del tancat diu que sí, diu que no, però també és el que deia el Josep Maria Rovira al final del partit. Val més assegurar aquesta segona posició pel que pugui passar. Qui sap si al final, doncs,
no vol pujar ni la Selva del Camp ni el Tancat, i o el Tancat renuncia a fer aquesta promoció i finalment s'irà a l'Olímpic. No obstant, l'Olímpic té una autèntica final el proper cap de setmana a casa davant de l'Ulldecona. I abans d'acabar la informació de l'Olímpic, Pau, què volies afegir?
No, que a favor de l'Olímpic, que amb un empat per assegurar la segona plaça entre
Pau i l'Ulldecona
la setmana que ve.
Entre suficient. Bé, doncs ho deixem aquí. Pau Folquer, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana.
Vinga, bona setmana.
Adéu,
bona nit.
I abans d'acabar de l'Olímpic, enhorabona als juvenils, que la propera setmana al camp del Gandesa poden aconseguir l'ascens a la preferent. Uh-huh. Depenent de si mateixos, un Gandesa que és QE, si no m'equivoco, en aquesta fase d'ascens a preferent, i l'Olímpic de Mora d'Ebre líder. Després de guanyar el partit d'ahir contra l'Amposta, 5-2. Doncs depèn de si mateix per a ser o no ser la temporada vinent a la categoria preferent. Per tant, molts ànims als juvenils, a veure si aconsegueixen aquest ascens de categoria, que sens dubte doncs, li pot anar molt, però que molt bé al primer equip també, per a nodrir-se de jugadors en categories superiors. L'altra cosa també és muntar un bloc que es pugui consolidar i que pugui aguantar en una categoria tan exigent com és la preferent. En quant a l'Olímpic, fins aquí. En quant al Flix, també. Per tant, hem parlat d'aquest derbi. Seguim avançant amb més partits d'aquesta setmana.
Club de Futbol Pinell.
Pues... Pinell 6, Pinell 1. Poc explicar d'un partit en el qual el Pinell va ser invitat d'honor a la festa del campió. No? Un Pinell que la setmana passada va, després de l'empat del Morano, va ser campió de Lliga, i que rebia el Pinell, on no li va donar opcions el dissabte a la tarda per a intentar puntuar. La primera meitat, des del Pinell van fer un futbol d'escàndol i amb un gol d'Àlex al 23, un de Narcís a la mitja hora, i Tudela, poc abans del descans, ficant un 3-0 que pràcticament sentenciava el partit. Un partit que estava més sentenciat a la represa quan Àlex de nou marcava el 4-0 al minut 47 de partit. Tot i això, l'Opinell va estirar línies i d'una gran recuperació de Ximo al centre del camp, el mateix fica una pilota a l'espai per a que Camarero marqués el 4-1 al 56. Però al 60 veurien com Murillo veia la segona groga i seria expulsat, o sigui, 4-1 al marcador i el Pinell amb un menys. Tot i que van fer una molt bona segona part, els homes de Patxi van veure com a recta final Oriol en dues ocasions marcar el 5-1 i 6-1 definitiu.
Molt bé, doncs aquesta és la derrota del Pinell, la victòria del Perelló, aquest campió que doncs, vol acabar la Lliga per la porta gran amb golejada davant d'un Pinell que ja no s'hi juga res.
Res de res.
Em comenten, ara mateix estàvem parlant pel Facebook amb el Pol Blader, la veritat és que quan ha acabat el partit, sí que durant el partit ha fet una caiguda, jo crec que ha degut caure malament i s'ha fet mal a la zona de la munyeca, més o menys. I sí que és veritat que després, al final del partit, la Rulli estava mirant a veure què tenia. Li feia bastant mal. I pel que ens comenta, sembla que s'ha fracturat el cúbit.
Sí, s'ha fracturat el cúbit.
Fractura de cúbit de Pol Blader, que ens ho comenta ara. Imagino que ha anat a l'hospital i li han assegurat que era això. La veritat, no feia gaire bona cara a la Ruth quan li mirava al final del partit. I...
Ha sigut una pilotada.
Pilotada.
Ha sigut una pilotada.
Mm-hmm. Ha sigut una jugada que ha caigut a prop del córner. Jo pensava que era perquè havia caigut malament, i després sí que s'han dut una pilotada d'un jugador del Flix. Per tant, doncs, la lesió del Pol Blader, que si és així, no deu jugar el partit contra l'Ulldecona. No obstant, això ha sigut al principi del partit, eh? És a dir, ja ha jugat tot el partit del Pol Blader.
Ja m'ha dit que ha fet el gol amb el cubi fractural.
Sí, és que aquest jugador...
El gol del coix, no?
El gol del cojo. Bé, bueno, doncs aquí aquesta darrera informació del Pol Blader.
Molts d'ànims.
El manco, no? M'estic cojo.
Perquè... Bueno, és igual. Igual és el del coix.
Ja, Genís, estàs a tope.
El Pol Blader, que ara mateix és el millor jugador? O no, era Frede.
Era Frede,
no?
Lo passat, però...
Era Frede, crec, que ara mateix.
Està en Frede amb 70, Pol amb 63.
Està molt igualat, eh? Sembla que s'escapen Frede i Pol Blader. Tenim via telefònica al porter del Vilalba.
Miqui.
A Miquel.
Futbol Club Vilalba.
Miquel, bona nit.
Bona nit.
Bé, doncs, ho comentàvem al principi del programa, suspès el partit entre l'Atlas de Tortosa i el Vilalba, minut 43, 1-1 al marcador. Miquel, explica'ns què ha passat en aquest precís moment.
Bueno, el partit ha... Ficarem un minut com ha estat el partit. El partit ha començat, era un joc molt dur de part dels dos equips, perquè ens jugàvem molt els dos. Mhm. I ha començat malament. Al minut 3 així ens ha marcat el primer gol. El partit ha anat durant així, un partit dur físicament i això, fins que nosaltres hem marcat el partit. Llavors, a partir d'aquí, l'Atlas ha passat el seu joc dur directament a violències, hem començat a posar nerviosos i ha sigut ara un del minut 40 que en un minut ha vingut tres agressions de jugadors de Vilalba i l'àrbit no ha volgut veure, no ha volgut veure res. També ha dit que han sigut tres agressions, que ha vingut un moment que ha tingut que retirar un jugador del nostre equip que no hi ha el partit. I a partir d'aquí ha vingut una altra agressió o una altra, que és l'agarrat, després ha fotut parar per detrás, i l'àrbit només ha ensenyat la broda. I a partir d'aquí s'ha muntat una tangana, l'àrbit ha picat la mitja part, han saltat jugadors de, bueno, aficionats de l'Atlas al camp, i l'àrbit ha suspès el partit.
L'àrbit ha suspès el partit un cop vosaltres ja estàveu al vestuari o allà sobre el terreny de joc mateix?
L'àrbit ha picat la mitja part.
És a dir, s'ha finalitzat la primera part, llavors, m'estàs comentant.
Sí, 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 aquí està la primera part i després, com passa sempre baix dels túnels de vestidors, doncs han saltat els jugadors aficionats i ens tiraran escopinyades i de tot, i l'àrbit ha dit que prou, que no sé, és el jugador d'un altre dia.
Bé, és el que sol passar. La veritat és que abans de començar aquesta jornada el divendres, quan et vas mirar una mica els partits, dius, ostres, déu-n'hi-do, quin partit. Atlas, Vilalba, dos equips, Miquel, que s'ho jugàveu tot en aquest partit, falta una jornada només per a disputar, però la veritat és que, clar, cadascú depenia d'ell mateix i potser sí que, doncs, a vegades els nervis et fan una mala passada. En aquest cas, a la mitja part l'àrbitre ha decidit aturar el partit, suspendre'l. A la segona part, vosaltres volíeu continuar jugant? Li heu dit a l'àrbitre de continuar jugant o la decisió era...
Nosaltres volíem seguir jugant. Tampoc ha vingut soroll, però tampoc no ha sigut tant per suspendre un partit. Però l'àrbit ni molt clar, dir que no. I l'àrbit estava cagat, l'àrbit. I així estava que no volia perdre.
És un partit, Miquel, amb molta responsabilitat, aquest, eh?
Sí, però és que l'àrbit, quan un jugador a 2 metres 10 li pega una patada a l'esquena davant dels teus morros i no l'expulses, una patada sense pilota i sense res davant de l'àrbit i li treu una broga, és que ha sigut la primera broga del partit. Al minut 40, no, en un partit duríssim com està sent.
Bé, la veritat és que...
Ha vingut de casa, que sabia que aquest partit no acabaria. Ningú mentalitzar.
És complicat arbitrar partits com aquests, perquè, a més, sent realistes, són dos equips molt passionals, no? Perquè l'Atlas és un equip que juga amb molta passió, a més, amb l'afició que anima molt durant tot el partit, que és una afició molt... que molesta molt a l'equip contrari, no? I el Vilalba també, que és un equip molt, molt passional, que també, doncs, s'hi juga molt en aquestes darreres jornades, i òbviament al final suposo que l'àrbitre ha decidit suspendre el partit perquè no les tenia totes de que la cosa pogués acabar a bon port, no? Hi ha hagut invasió de camp, però, Miquel?
Han saltat uns 5 o 6 aficionats de l'Alba. Bueno, l'àrbit de l'acte ha respectat que han sigut gent, que ha sigut de part dels dos equips. I del nostre equip, l'únic que havia vingut del partit havia sigut els familiars i 4 o 5 del poble d'allí.
És a dir, per part del Vilalba no hi ha saltat ningú al camp?
No ha saltat ningú. No tinc per posar allà al mig, que és un...
Bé, doncs, Miquel, sabeu alguna cosa de quan es jugarà aquesta segona part?
No ho sabem, però per exemple el nostre equip ens va molt malament a tots. La gent treballa de les tardes. No, si ens hauran de fer jugar aquesta setmana, no som ni 11. Tenim una plantilla curta per les lesions i ara...
Hi ha hagut expulsions? Hi ha hagut expulsions o l'àrbitre no ha expulsat a ningú?
Ni una.
Per tant, això seria...
Dos targetes grogues.
Bé, doncs, el que sí que sabem, Miquel, és que això s'ha de disputar abans del dia 2, abans de que s'acabi la Lliga, perquè, si no...
Això ha de parlar el club en la federació i es pot fer.
Imagino que el partit es jugarà a porta tancada.
No ho sé.
Després del que ha passat...
Hauria de ser així.
No sé si a porta tancada o a un altre camp de futbol, en un altre recinte... esportiu, o les dues coses, no?
Les dues coses, sí, a porta tancada, no? I en un altre camp.
Bé, doncs, Miquel, moltíssimes gràcies per explicar-nos el que ha passat al camp de l'Atlas de Tortosa. Esperem que es pugui disputar aquesta segona part de partit que queda amb el màxim número d'efectius per part vostra i també per part de l'Atlas de Tortosa, que es pugui
completa aquesta segona part. Òbviament, el que no podem demanar és també que en un partit com aquest no hi hagi
tensió,
que no
hi hagi... Però una cosa és tensió, sí, i l'altra és violència.
Possiblement, si l'arbitratge, com bé s'ha dit, abans del minut 40 ja vingués alguna targeta, sent dur com ha sigut el partit, possiblement no s'hagués arribat tan a lluny. El que no pot consentir potser un àrbit és deixar passar depèn quines accions, perquè llavors això es fa gran, venen les famoses compensacions de que si jo tu t'he deixat, ara l'altre tinc que deixar, i això és una pilota tan gran que en un partit així, tan complicat, quan s'hi juguen lo està o no en una categoria,
és complicat.
És sí. Molt complicat.
Miquel, moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Que vagi bé.
Adéu, Miquel.
Bona nit, Miqui.
Bé, doncs, les paraules del porter del Vilalba, que ens explicava aquests incidents que ha hagut al camp de les Aules de Tortosa. La mitja part, doncs, 1-1, s'hauran de disputar encara els 45 minuts restants. I bé, doncs, a veure què passa. Ha de ser aquesta setmana, perquè el diumenge, com dèiem, el Vilalba juga a casa davant del Móra Nova, mentre que l'Atlas es desplaça al camp del Deltebre. Un Deltebre que ja ho té tot fet. Per tant, veurem què passa en aquesta darrera jornada que ens queda. Estarem pendents també d'aquest partit del Vilalba.
I l'Horta contra qui juga l'última jornada?
L'Horta, de seguida ho repassarem, però l'Horta acaba la temporada a casa contra el Camarles.
De totes formes, també no és l'última... No és la primera vegada que ens arriben incidents de l'Atlas. Sempre quan s'han jugat alguna història pel mig, sempre ha vingut algun altre programa.
Bueno, el Vilalba també hem tingut alguns incidents que també hem repassat, però òbviament estem parlant del camp de l'Atlas. El que passa que, bé, jo també crec que és normal que en partits així que t'hi jugues tant...
La tensió passa violència. El problema és que...
Que hi hagi tensió, correcte. Fins aquí, molt bé. El que passa és que no s'ha de passar la frontera aquesta que diu el Jordi, no? Que hi hagi la violència. No obstant, esperem que aquests darrers 45 minuts que queden, al potser jugar-se a porta tancada o en un altre camp, doncs potser sí, afavoreixi...
El fet que diu Miqui, realment, aquesta suspensió li està perjudicant al Villalba, perquè si juguen en dimecres, per dir alguna cosa, o dijous...
Si han de jugar amb nou...
No fan equip.
Què passa? Sí, jugues a porta tancada, però comences en 9 jugadors, en 10, en 11 justos sense canvis.
Hi ha la possibilitat de jugar per la nit, no? A les 10 de la nit, per exemple. Seria l'única manera de que poguessin almenys, no?
O jugar divendres...
Perquè en aquest cas estem parlant del Vilalba, però no sabem exactament també si l'Atlas té suficients jugadors tampoc per a poder muntar un equip en una tarda i acabar de jugar aquests 45 minuts.
Trobo que els hi és més fàcil, trobo.
No ho sé, això ja són coses dels clubs que s'hauran de posar d'acord per a disputar aquests 45 minuts que queden. Més partits d'aquesta categoria, hem de parlar de l'Horta de Sant Joan.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Pues un Horta que fa unes jornades veiem que podia tindre pràcticament la salvació allò rascant uns quants puntets. S'ha complicat la situació molt, 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 i s'ho jugarà tot a cara i creu, com ell que diu, la setmana que ve, i no sabem si depenent d'ell mateix o no. Ahir empat a un al camp de la Sénia, empat in extremis, en un partit en el qual Joan Cortia minut 10 es marcava en pròpia porta. La Sénia, un equip que no es jugava ja res, l'Horta jugant seu tot, les ocasions anaven arribant, però ni uns ni els altres la ficaven dins la porteria, no? La segona meitat, fins que en 1.89 de joc va sonar la campana per a l'Horta, quan Selma donava vida. Sí. 1-1, minut 89, Selma donava vida als de la Terra Alta, que com bé hem dit se jugaran tot, un cara i creu a casa contra el Camarles. Estaran molt pendents, segur, estan molt pendents a Horta del partit est entre Vilalba i Atlas, perquè entre els tres equips està la posició que queda, i mai més que mai estem pendents de que no hi hagi cap descens compensat cap aquí, perquè li caurien un de la Terra Alta. No és així.
Sí,
per matemàtica pura.
Sí.
Estan els tres equips ficats, un baixarà de directe, i si hi hagués un descens compensat se ho emporta algú de la Terra Alta.
Bé, doncs veurem com acaba la Lliga la propera setmana. El que sí que fem abans de canviar de grup i anar cap al grup segon és ens ho hem preparat la propera jornada, la última de Lliga, els partits que ens hem de marcar amb un asterisc gegant. Comencem per la rivalitat entre la segona posició, a veure qui ocuparà aquesta segona plaça definitiva. Olímpic-Ulldecona, és un bon partit la propera setmana entre l'Olímpic i l'Ulldecona.
i la zona de descens. La zona de descens estarà també traient fum i traient foc i tot el que convingui.
Tarde transistor la setmana que ve. Suposo que tots els partits seran a la mateixa
hora,
no?
A les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda es juguen tots els partits del diumenge. El dia 1, el dissabte, es juga al Camp Redó a la Sénia. No obstant, són partits intranscendents que no s'hi juga absolutament res ningú. I el partit del Pinell al Deana també es juga el diumenge a les 6 de la tarda. Tots els dos diumenges es juguen a les 6. L'Olímpic Mora d'Ebre el lloc a les 6. El Vilalba Mora la Nova a les 6. També el Vilalba a l'espera del que pugui passar en el partit contra l'Atlas. També s'hi jugarà o no molta cosa davant del Mora la Nova. A les 6 també el del Tebre, Atlas. Home, de Tortosa.
Una victòria del Vilalba en el partit aplaçat. Ja està. El Vilalba surt. Mm.
Sempre i quan com està el gol a veraig com amb el l'Atlas de
Tortosa.
No, però
li portaria 6 punts a falta de 3. Ara li porta 3 punts el Vilalba a l'Atlas.
Si n'hi porta 6, efectivament, seria ja aconseguir la permanència. No obstant, a dia d'avui el que sí que hem de marcar és el Vilalba Moranova, perquè sí, el Vilalba sí. De moment no les té totes. Del Tebre a Atlas de Tortosa, també, depenent del que digui el partit Atlas Vilalba, també dependrà o no, però és un partit crucial. I l'Horta de Sant Joan Camarles, aquest sí que l'Horta de Sant Joan Camarles doncs també s'hi jugarà la vida l'Horta de Sant Joan també en aquesta darrera jornada. Així està la darrera jornada d'aquesta
Sant Joan
Liga.
que deuen estar com a bojos reclamant aquell gol que parlem la setmana passada, que va entrar la pelota dintre, l'àrbitre no el va donar,
el gol fantasma,
va tocar la pelota detrás a la red i l'àrbitre no va donar gol. Mira, dos punts més,
sí.
La tranquil·litat estarien que donarien salvats, ja. Que en un empat l'última jornada ho tindries,
estarien salvats, òbviament.
La matemàtica.
Joan Vallès, quina valoració en fas del grup primer de la tercera catalana?
Bueno, pues que veritablement ha arribat la classificació com està. Per una part, bueno, acabem de sentir els fets lamentables que corroboro que mai haurien de passar ni dins d'un estat, ni fora, ni dins dels terrenys de joc. Per l'altre costat, pues és bonic que arribar a una última jornada on sí que hi ha dos equips que passionalment fa setmanes que estan ja descendits, però arribar en aquella que encara hi havia alguna possibilitat de descens, pues és bonic per al futbol, no? És bonic pues que sí que possiblement els d'Horta no volen estar en este paper, els de Vilalba tampoc, els de l'Alba tampoc, però per al que aquí parlem, que la gent del futbol mos agrada pues que hi hagués emoció fins a l'última jornada per la part de baix, i per la part de dalt pues bueno, l'Olímpic que ho tenia molt a prop, és un partit interessant contra l'Ulldecona, que possiblement si jugaven la promoció pel tema d'això només se juguen a la segona plaça, però, i bueno, i el Perelló ho va aconseguir la setmana passada, d'aquí el felicitem. Però que bueno, que és això, no? que ha estat molt competida i que bueno, pues que la setmana passada que ve pues continuaven tres quarts de partits molt molt interessants.
Emoció fins al final, sens dubte, en aquest grup primer de la tercera catalana.
La setmana que ve segurament sentirem de que aquell camp de no sé què, que faltaven les pilotes, que l'àrbitre arriba no sé quantos,
sí, sí.
Aquells 5 minuts que comença a sonar part més tard, segur.
Sí, bueno, sí.
Segur
que algo passa.
Segur que algo ja.
Va passar el mateix, recordo, en el derbi entre el Corbera i el Batea, el tema de les samarretes, que va començar una mica més tard, quan s'hi jugàveu, quan el Corbera jugava a la Sants.
Vam tenir un problema de samarretes, no?, per anar, l'àrbit va pensar que érem els colors molt, molt iguals, i després allí va entrar la suspicàcia una miqueteta pues, des del Remolins Ginestà, que em sembla que jugava el Remolins Ginestà, sí. que s'havíem enrededit per a saber si el Ginestà
per a saber
si el resultat aquell del Remolins pues, mos vindria bé pactar, no pactar, però un empat als dos equips que sigui, no? Però bueno.
Bé, doncs deixem la tercera a una banda, la propera setmana ho repassem com acaba tot plegat en aquest grup primer. Emoció fins al final, sens dubte, el que tindrem en el programa de la setmana vinent, esperem no cantar gaires tristeses, ja veurem què passa al final. Grup segon.
Resultats i classificació.
Jornada número 33, amb el Marina Cambrils 1, Bonavista 3, Cambrils United 2, Hospitalet de l'Infant 4, Maspujols 1, Espanya Canonja 3, Montbrió 1, Maspellicer 0, Alcobé 1, La Pastoreta 1, Alhambra de Reus 0, Vilaseca 1, Unió Astorga 2, Les Borges del Camp 5, La Canonja 1, La Selva del Camp 0, i Nàstic B 2, Falset Esportiu 2, el líder i campió a la Canonja amb 82 punts, segon classificat de la Selva del Camp amb 73, que farà la promoció, i l'Unió Astorga tercer amb 65. El Falset ocupa la novena posició amb 44 punts i en zona de descens, bé, aquí baixaria, imagino, des del Cambrils United fins al final. Cambrils United 33, Bonavista 33, Montbrió 27, Maspujols 26 i Marina Cambrils 23 punts, cue del grup segon de la tercera catalana. Bé, tenim via telefònica al Gerard Font, perquè avui el Jordi Perelló el tenim al Cornellà del Prat, ha anat a veure el partit entre l'Espanyol i el Barça, per tant no ha pogut fer la crònica.
L'haguéssim pogut trucar igual.
Bueno, és igual. I tenim via telefònica l'entrenador del Falset Esportiu, el Gerard Font. Gerard, bona nit. Gerard?
Ric.
Tornem a trucar.
Sí, però un altre cop.
Cal dir que la Canonja ha guanyat 2-0, tot i que la...
Perdó?
La Canonja ha guanyat 2-0.
Canonja 2, la Selva 0, he dit 1-0.
I bé, remarcar que s'ha convertit campió avui amb, bueno, una gran temporada de la Canonja, amb un gran equip. Des d'aquí felicitar el Sergi i tota la plantilla, no? que s'ho han anat mereixent durant tot el campionat i de fet no s'han mogut de la primera posició.
Felicitem a la Canonja, nou equip de la segona catalana la temporada vinent. Veurem si la Selva del Camp l'acompanya o no, que ha de disputar aquesta promoció final. Mentrestant, el Xavi intenta connectar amb el Gerard Font perquè ens expliqui el partit entre el Nàstic B i el Falset. Si et sembla, Genís, fem un cop d'ull a veure com estan les votacions al nostre Facebook.
Bueno, el que podem fer és repassar la pregunta del Batec, que encara no havíem fet com comentari.
Hi ha comentaris?
Hi ha tres comentaris. El primer comentari és de Robert Blanc, que diu: bona temporada del Batea, amb un bon equipet que va donar tot per aconseguir pujar de categoria, on el porter ha sigut l'únic porter que ha parat dos penals, el jugador que marca més gols que Leo, segons el diari. Diu: ja estic a no poder votar com a millor porter. Comentari de Jonau Banell, que diu: un penal, primo, un i gràcies, merci pel comentari, però per mi el premi ja és el simple fet d'haver pujat, i que un equip, en aquest cas el Batea, mai ha donat la confiança de defensar la seva porteria.
Jonau Banell, porter del Batea, bona temporada, no?
Boníssima, estem supercontents. Lo seguíem, lo coneixíem d'estar a Gandesa. Va estar una temporada en lo Corbera. I, bueno, vamos, ha sigut un dels fitxatges que ens ha donat peu a assolir pues, bueno, pues, l'ascens, no? Supercontents i superprofessional. I, vamos, contentíssim amb ell.
Té raó tant Robert, com hi ha un comentari també de l'Aleix Muñoz dient que a la llista de porters, els millors porters, hauria d'estar jugant. Crec jo també que potser haguéssim pogut ficar a Manu també, del Corbera. Tant Joan com Manu han sigut, ho vam dir el dia que vam fer el partit per...
És veritat, eh?
Perquè ha
fet una gran temporada.
Perquè en el 21 són dos porterassos, han fet una grandíssima temporada en un com
sí,
l'altre.
Sí, això, l'han pogut posar quatre, però realment, evidentment, sí, jo sí, crec sí, que és una de les posicions que està més ben coberta als nostres terres. Jo crec que hi ha molt, molt bons porters en aquestes categories. I realment és un plaer veure com les parades que fan i la
sí,
qualitat que hi ha.
Sí, perquè també Arnes està aquí, sí, que també és un porteràs, vull dir que estem parlant de la quarta catalana,
sí. Però que n'hi ha uns
porteràs.
Recordar que hi ha Jordi del Flix també, que és un porteràs, el Mari Andreu, el Pere Lló...
Sí, òbviament s'han quedat gent fora, però bé.
Però sí que,
de les nostres votacions almenys s'han quedat gent fora, però òbviament només n'hi podien entrar quatre i així ho hem acabat de decidir per les votacions que hem fet nosaltres via interna, no? Però òbviament que aquí la llista seria molt més llarga, però bé, al cap i a la fi només quatre i només un al final serà l'elegit, no?
És com tot.
Sí, sí.
Tu no guanyaràs mai una pilota d'or.
No, està clar.
I et podríem votar.
Home, de votar sí.
Seleccionador d'Andorra, si volgués.
De Gibraltar, ara també de Gibraltar, no?
Exacte.
Bé, doncs, a veure si connectem ràpidament amb el Gerard Font, que ens explica aquest empat del Falset Esportiu, que ha fet un partit molt similar que s'ha dut a terme entre el Flix i l'Olímpic. Perdia el Falset, si no recordo malament, 2-0, i ha acabat empatant 2-2. Almenys ha pogut esgarrapar un punt el Falset Esportiu en aquesta tercera catalana. En quant a les votacions, aquests eren comentaris de la nostra audiència en quant a la temporada que ens comentava, la temporada del Batea, i les votacions dels nostres millor jugador, millor porter.
Doncs millor jugador tenim a Fred amb 74, Pol amb 68, Gerard Roger amb 30 i Dilla amb 21. I anem a repassar la de porters, que queda de la següent manera. Tenim a Figo amb 12, Ferran Argilaga 21, Marc Castellví 42 i David Rojas 35. Així que sembla que la cosa entre jugadors estaria entre Frede i Pol, i entre porters, Marc i Rojas.
I Rojas.
Molt bé, doncs ara crec que sí que tenim el Gerard Font via telefònica. Gerard, bona nit.
Hola, bona nit, Edu.
Hola, molt bona nit. Bé, doncs, com comentàvem, 2-2 davant del Nàstic de Tarragona. Explica'ns ràpidament com ha anat aquest empat, aquest partit 2-2 davant del filial del Nàstic.
Bueno, jo crec que han pagat molt car 15 minuts de desconnexió a la primera part, del minut 16 aproximadament al 30 i poc, que de fet és on han fet els dos gols i n'haguessin pogut fer més, però bueno, han sortit els primers 15 minuts contra amb el partit, tenint la pilota, portant la iniciativa del joc, inclús hem tingut un parell d'arribades que haguessin pogut acabar en gol, però bueno, ens han fet el primer gol al minut 16, la primera arribada que tenen, un xut des de fora de l'àrea, el jugador estava parat amb l'interior que ha entrat per tota l'esquadra, i res, simplement era, bueno, ha sigut un gol d'aixecat, aplaudir i continuar jugant, no? El jugador li ha afectat perquè ha vist que, bueno, els jugadors veien que perquè portem la iniciativa del partit i que ens mereixíem alguna més, i que portàvem el marcador en contra, no? I, bueno, després, ja et dic, estos 15 minuts que ens han marcat després al segon gol, i, però, bueno, a la mira semblava que es complicava encara més la cosa, el porter, l'Enric Gutiérrez, doncs, tenia problemes respiratoris, han dit que portava també, doncs, a l'hospital, sembla que s'ha quedat en res, simple ansietat i ja està. Hem jugat en un porter, hi ha un jugador de porter, però bueno, la segona part sí que hem tirat de coratge i l'han portat, jo crec que fins als últims 10 minuts que ens hem quedat en un jugador menys, des del partit i han marcat els dos gols al tram final.
Bé, doncs al final, Gerard, heu d'acabar la temporada amb el cap ben alt després d'aquesta temporada un pèl més irregular, no? Novens amb 44 punts. Serà qüestió de fer un anàlisi a final de temporada, a final de Lliga, però el que sí que ja sabem és que no continuaràs la temporada vinent com a entrenador del Falset Esportiu. Ja fa unes setmanes que ho vam anunciar aquí a la ràdio, i si tu va comunicar el mateix club, t'esperaves aquesta decisió del Falset Esportiu?
No, ni molt menys. No m'esperava una decisió així, més quan compleixes els objectius, quan diuen que precisament estan molt contents del treball que has fet, jugadors, junta... Però bueno, se'm va comunicar que es volia un canvi d'aires, no? Un canvi d'aires jo entenc que és la conseqüència a uns motius, no? Que no sé si és que no hi són o no se m'han pogut dir, no? Perquè, clar, doncs, que diguin que es vol un canvi d'aires, els canvis d'aires se donen quan no es compleixen els objectius o quan no s'està content amb el treball de l'entrenador, no? I com que no m'han transmès això, sinó tot el contrari, que estan molt contents i que i els objectius s'han complert de llarg, doncs, bueno, te queda un rebús agredor.
Hi ha hagut algun equip que s'ha interessat per tu en aquestes darreres setmanes o no?
Bueno, hi han hagut sí, interessos sí, però bueno, ofertes i propostes en ferm, no, de moment no ens hem assentat a parlar amb ningú, però bueno, no, si no es dona un salt de qualitat amb el que fa categoria o si em fa alguna proposta interessant, doncs bueno, no tinc la prioritat de seguir entrenant l'any que ve, perquè bueno, entre d'altres me vull treure el títol nacional i per aquí estan les coses.
Molt bé. Gerard, sempre ets a temps a despenjar les botes i tornar-hi, no?
Bueno.
Sempre ets a temps.
Sí, per edat està clar que sí, no? Però, bueno, això ja d'aigua passada.
I per la qualitat també, és a dir que...
Bueno, això s'hauria de veure. Ja bueno. Fa molt temps que no he jugat.
Molt bé, Gerard, doncs en seguirem parlant i estarem atents a veure dels pròxims moviments. Moltíssimes gràcies, que vagi bé, bona nit.
Molt bé,
gràcies. Adéu.
Bona nit.
Adéu. Bé, doncs, les paraules del Gerard Font. Nosaltres hem de continuar amb el nostre programa d'aquest diumenge. Hem de parlar encara de la quarta catalana, així que anem a fer un repàs del que ha estat la resta de la jornada del grup primer, de la tercera, i anem ràpidament a la publicitat. Som-hi.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb l'Ulldecona 2, Sant Jaume d'Enveja 1.
Victòria de l'Ulldecona, que aprofita la punxada de l'Olímpic per dependre d'ells mateixos per assolir la segona plaça. Marcarien a l'Eistor Tajan en dues ocasions pels locals i Robert pels visitants.
Santa Bàrbara 1, Deltebre 4.
Sorprenent victòria del Deltebre, que golejaria el Santa Bàrbara. Marcarien Agustí, Ivan i dos gols de David Rovira pels visitants i Fernando pels locals.
Camarles 2, Ametlla de Mar 0.
Victòria còmoda del Camarles, que dominaria el partit gràcies al primer gol de Pau. Daniel Fluixà al 60 faria el 2-0 definitiu.
I Aldeana 4, Campredó 1.
L'Aldeana no tindria dificultats en superar el Campredó. Un hat-trick d'Amado i un gol d'Àlex donarien la victòria als locals.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada de la tercera catalana. Anem a la publicitat. Tornem de seguida ja amb la recta final del nostre programa, amb la quarta catalana, amb el futbolista sebrencs al món i el poliesportiu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salaiet, Xenís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres, fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
Respira, descansa, capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Articles de papereria, escriptori, premsa, revistes, material per dibuix, per l'escola. A Móra la Nova ho teniu tot a Papereria Monforte, al carrer Major 60. A més, en Richter Tampinyol us ofereix també el servei de taxi 24 hores per portar-vos on us calgui. Telèfon 977 40 0606 i 639 635 422. Sempre al vostre servei.
Maquinària agrícola, forestal, recanvis i accessoris hidràulics i pneumàtics. També fem reparacions electromecàniques, manteniment i arranjament d'aires condicionats de turismes i maquinària en general. Gongar, el seu taller de confiança on també realitzen soldadures i treballs de torneria. Gongar, a Benissanet, al carrer Sant Jordi 18-20. Telèfon 977 40 71 75. Amb exposició de maquinària i servei de recollida amb camió per reparar. Visiteu gongar.com.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaves. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Necessita servei de neteja? Necessita Netmur. Neteges Meritxell. Una empresa propera, seriosa, professional. Li oferim neteja integral i manteniment. Servei ràpid i satisfactori amb alta qualitat de treball a un preu immillorable tant pel professional com el particular. Especialistes en neteja d'obra nova. Netmur. Neteges Meritxell. A la Fatarella. Telèfon 977 41 34 36. La neteja que busca. Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Dins l'estadi. Tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia.
En línia.
Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
Ha estat molt bé. Hem estat serios, hem estat intensos. Ara hem estat tres gols. Venim d'una falta de mitjocat, no es pot triar tantes ocasions de gol.
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat. L'estadi, amb Eduard Pino.
Vinga, doncs som-hi, recta final del programa d'aquest diumenge. Encetem la quarta catalana, grup 20, jornada número 33, amb el Corbera d'Ebre 7, Xerta 1, La Galera 2, Tivissa 1, Arnes 3, Benissanet 1, Batea 1, Ginestà 1, Godall 5, Deltebre 1, Alcanar 5, Jesús i Maria 2, Montells 4, Bot 6 i Roquetenc 5, Remolins Bitem 0. L'Alcanar, que ja s'ha convertit també en equip de la tercera catalana. Per tant, pugen de categoria Corbera d'Ebre amb 82 punts, Batea amb 72 i Alcanar amb 70.
Així estem parlant que l'última jornada...
Nada.
Si no cal jugar, no cal.
No. Bueno, perquè no passarà res.
Ja...
Si juguen la segona posició, Batea, Alcanar, Batea, Alcanar, segon i tercer lloc.
Són dos punts. Sí.
Per tant, bé, ara que estem ja a la quarta catalana, cal destacar que Ascó i Corbera d'Ebre jugaran Copa Catalunya. L'Ascó entra ja al mes d'agost, si no m'equivoco, perquè ja serà un equip de tercera divisió, però si no recordo malament, el Corbera d'Ebre comença la propera setmana ja partit de Copa Catalunya. És a dir que, bé, veurem si passen ja de ronda o no.
Encara han jugat a final d'estany i pobres ja comencen...
Ja estan la de l'any vinent.
Ja tindràs tu l'intercal, eh? És que...
Bé, doncs, la classificació, com dèiem, Corbera d'Ebre, Batea, Alcanar, pugen de categoria. I bé, pel que fa a la part baixa, doncs ja sabem que el del Deure és el Cué amb 10 punts. El Bot és 5è amb 54 punts, molt bona temporada del Bot aquesta temporada. L'Arne 7è amb 44, el Benissanet 10è amb 41, Tivissa 11è amb 39, Ginestà 12è amb 36, a falta d'una jornada per acabar la Lliga de la quarta catalana. Així que som-hi, comencem repassant partits, comencem repassant un derbi. Batea, Ginestà.
Club de Futbol Batea. Club Esportiu Ginestà.
Bé, doncs avui amb el Jordi Sarallet i també aprofitant la presència com no del Joan Vallès, l'invitat aquesta nit a dins estadi, per a parlar d'aquest derbi, aquest partit, Batea 1, Ginestà 1. Explica'ns una mica com ha anat el partit, Joan.
Bueno, primer que res dir que el partit va en una prèvia d'una celebració, uns partits de nens escolars que han fet omplir les grades, molta afluència de públic, i bueno, un caire festiu a lo que és un partit,
pues, celebrar-ho,
de celebrar-ho, que és el que ens tocava, i després, pues bueno, venir del partit de Lliga, que havia estat en els tres punts en joc, no? Lo partit, respecte al partit, bueno, el Ginestà avui s'ha presentat en un equip més competitiu perquè ha recuperat alguns jugadors, sí que després, pues bueno,
amb cadets.
Portava 3-4 cadets per a poder tindre gent a la banqueta i això. Però bueno, el que és el partit, nosaltres ens hem avançat amb un gol de penal, un penal indiscutible, perquè ha sigut una mà en una centrada, un jugador l'ha tocat amb la mà, no ha vingut gens de... O sigui, ha sigut molt clar, l'Ginestà pràcticament no l'ha protestat, Eloi ha xutat el penal i l'ha transformat.
Meu 29.
Sí, exactament, a partir de... ja era la mitja hora de joc. I pareixia que en allò, pues, ja nosaltres pues, bueno, estàvem ja, pues, una miqueteta, mos hem relaxat, no? El dia festiu i això, mos hem relaxat. I el Ginestà, també cal dir, pues, que s'ha aixecat una mica el vent en aquell moment durant el partit, que ha fet pues, que el Ginestà, que està en aquell moment jugant a favor de vent, pues, ha disposat de 3 o 4 xus exteriors, pues, que, bueno, que avui ha jugat el nostre porter suplent, que Joan Cuca, pues, ha estat molt encertat en els disparos estos llunyans, i després, pues, en una contra no han tancat bé la línia del fora de joc, i s'ha incrustat un jugador pel mig d'entre els dos centrals, i el mama contra el porter, pues, ha aconseguit empatar.
Era el gol de Guillem Papaseta al minut 39 de partit. El gol de l'empat per al Ginestà.
Acte seguit, ja que el partit pràcticament a la primera part ja s'anava en 1-1, pues, hem tingut la mala sort, pues, que una doble targeta groga de Marc Vallespí, una mà involuntària, però bueno, no cal dir que és mà, i a criteri de l'àrbit, pues, que a més ha dit que inclús havia despejat la pilota, havia desplaçat la pilota després de la mà aquesta, ha cregut convenient de traure la segona targeta groga, perquè la primera sí que era també per una mà gens de discussió, i ens hem quedat en 10, no? Ja era el minut 44 pràcticament, s'ha anat a la mitja part, i a la segona part, pues, hem sortit intentant anar pel partit, aprofitant també una mica el vent a favor, intentant que el Ginestà, pues, baixés una mica de Vallès físicament, pues, conotés, i la veritat és que n'hem tingut diverses, hem tingut, perquè recordo dos o tres de Roger, el Campos ha estat molt encertat en un parell de xuts estos, així a Bocajarro, pues, que molt àgil les ha tret, després algun xut creuat que no deixo, o sigui que pràcticament ells no han arribat i nosaltres pues, bueno, per emportar-nos els 3 punts, però bueno, pues, al final un empat.
Repartiment de punts, en un Batea que sens dubte era una tarda festiva per a celebrar aquest ascens, i és que la temporada ha estat brillant. Al final potser sí que ho patit una mica, perquè sí que va haver un petit, una petita davallada del Batea, les baixes que vau tenir us han fet complicar una mica la cosa a última hora, però en cap moment heu deixat d'estar entre els tres primers classificats, que això també és el que importa. La temporada va començar molt bé, Joan, si te'n recordes, inclús liderant la classificació, superant el Corbera d'Ebre. Al final, però, el Corbera es va escapar, i vosaltres, però, vau viure una mica, no?, de la renda aconseguida durant l'inici de temporada.
Sí, és clar, i més quan comences, que vam fer un inici, una primera volta, pràcticament de rècord, no? Perquè no havíem perdut un... No vam perdre un partit fins al dia del Remolins, que em sembla que ja era la segona volta.
Va ser el 8-0 aquell?
El 7-1 aquell, que també va ser un resultat que, tot i ser la primera derrota, pues, també ens va posar una miqueteta en alerta. Possiblement, si haguéssim perdut per menys resultat, es va posar...
També venia aquell partit també va servir per a que sabessis que fem el programa per la nit i no pel matí.
Molt bé. Sí. Tens raó, perquè jo em pensava que el programa, a partir d'allí vaig començar a escoltar-vos a veure si és veritat que era de nit, no? molt bé, sí. I, bueno, pues sí, és veritat que aquella jornada no em va sortir massa sencer, ni vaig poder vindre a la ràdio, ni... I, bueno, però, anècdota a part, cal dir que nosaltres ens hem sabut reposar en la temporada, vam tindre les baixes, el que has dit, vam passar una etapa, ara a última hora, patint. Jo després vaig estar més tranquil perquè vam recuperar efectius.
Només que ara a última hora, potser entre el tram de abans de Setmana Santa, no? Aquells 3 o 4 partits potser abans de Setmana Santa.
Es van encadenar, que vam tindre, cal dir-ho, tots els equips poden dir, quan disposes d'una plantilla de 21 jugadors, dius, bueno, 3 baixes...
No es noten.
Però clar, en 3 baixes, que força important.
No, però el que et vull dir és que ara els últims 6-7 partits ja es ve la cosa pràcticament clara, o sigui... De qüestió d'anar restant jornades per estar allí.
Però tot ajudat perquè havíem recuperat,
sí, recuperat.
I que les incorporacions, que aquí pues, la junta directiva i això va estar molt encertada, de que no els vam encantar, i després pues, intentar incorporar, pues, i que les incorporacions pues, estiguin molt contentes.
Siguen vàlides, correcte.
Tant Milio com Òscar com Galende, ens pues, han aportat per estar allí, perquè no cal dir-ho que han competit contra un super Corbera, que no voldria marxar sense felicitar-los perquè aquesta setmana han sigut campions
divendres.
I després, pues, que cal dir, pues, els delanters, Fidel, Mas, un golejador però batent rècords, un gran equip, i que després ha vingut dos filials, l'Alcanar, tothom ha dit, i també pues, se mereix l'ascens perquè tothom ha dit que ha sigut el que millor futbol ha fet de la categoria. I a més, pues, reconegut per tots els camps, no una cosa d'una setmana. Possiblement l'he passat una mica de factura, perquè a la quarta catalana hi ha algun partit...
Que per molta qualitat que tingui...
Que de molta qualitat que tingui... Has
de ficar el mono de treball.
Has de ficar el mono de treball i ja estirà. Però, bueno, és això, o sigui, que és molt meritori per aquest tema, no? Perquè sí que possiblement hem tingut... la lliga aquesta també et permet, jo sempre vaig confiar en aquesta lliga regular de 32-34 jornades, veníem de les lligues aquestes de les fases d'ascens, sí, copes d'ascens i d'això, que jo no hi havia creure mai, perquè t'agafen en aquell moment una davallada física o dos o tres lesions
i dius adeu.
I te jugues, inclús al Corbera li hagués pogut passar de que arribar una copa d'ascens i quedar-se fora
i tindre dos entropessades quan no pots reaccionar.
Exactament, sí. O sigui, que aquesta, això pues, mos ha animat. Jo me penso que com a equip regular ha sigut per mèrits propis, com a equip regular han sigut, o sigui, ha sigut el Corbera molt més espectacular en resultats, en 34 gols, golejades. Ara nosaltres hem anat passant partits, guanyant partits 2-1, 1-0, que sigui, però hem sigut regular, hem sigut molt seriós.
La lliga és el que diuen, és la regularitat, que els equips més regulars són els que estan a dalt.
I no hem quedat campions perquè ha vingut un equip molt superior, que ha fet les coses molt ben fetes, però que va tot també per els registres.
I inclús, i a l'espera del desenllaç definitiu de la tercera catalana, Atlas, Vilalba, Horta, la Terra Alta recupera dos equips més a la tercera catalana amb la incorporació del Corbera d'Ebre i el Batea. Per tant, el top de la Terra Alta, la tercera catalana, l'any vinent.
Inclús el Batea va contestar
a certa gent que tenia els dubtes, perquè la primera volta va tindre molts partits a casa, i molta gent deia, ja veureu aquesta segona volta com segurament no podrà mantenir el nivell. I a molta gent ha fet callar boques en aquest sentit. Si recordem la primera volta, vau jugar molts partits a casa, no vau jugar molt a fora camp.
Home, jo això per una banda es va ajudar, perquè a més no venim de que som també un equip jove, no? Que hem incorporat jugadors del juvenil del Gandesa, alguns del juvenil de l'Escó, i això ens va ajudar que a casa pues, sempre estàs molt més respaldat. Per l'altra banda, també us ho tinc que dir, de que on hem tret pitjors resultats, on hem punxat, com avui, per exemple, que hem deixat dos punts, han sigut a casa, perquè a casa hem perdut contra el Remolins Vítem, a casa hem perdut contra el Godall, hem empatat contra el Roqueteng, hem empatat contra el Corbera, o sigui que, i fora de casa, només al camp del Canal ha sigut on hem perdut. Mm-hmm. O sigui que també és la prova de que fora de casa ens han fet forts.
A un camp on podies perdre, podries dir...
Sí.
I el camp del Corbera, que vam trobar un empat molt, molt positiu, que també és un dels camps que podia... O sigui, que ja t'he dit que fora de casa sí que molta gent dia el Batea quan anirà fora, però és que fora de casa hem estat molt serios i hem competit.
Parlava comentaris que es podrien dir a Nadal, ara mateix estos comentaris ja no poden existir.
Nosaltres mateixos ho dèiem, no? Corbera d'Ebre i Batea la primera volta ja són equip matemàticament de tercera. Bé, s'ha tingut d'esperar una mica més en quant al Batea, però òbviament la temporada dels dos equips, en aquest cas del Batea, perquè avui és l'invitat el Joan Vallès, ha estat excepcional. No obstant, Joan, ara ja un cop assolit l'ascens, òbviament s'ha de saborejar bé, s'ha de gaudir amb l'afició, s'ha de gaudir també d'aquesta final de Lliga, però és obligat també no deixar de banda el futur, no deixar de banda el que pot ser la propera temporada, s'ha de treballar dur per a reforçar l'equip, per a intentar aconseguir la permanència, perquè hi ha un salt bastant qualitatiu de la quarta a la tercera catalana. Començant per l'entrenador, començant per la teva figura, Joan, has de continuar, continuaràs al Batea, t'han ofert la possibilitat de continuar, què ens pots dir ara mateix?
Home, jo em penso que sí, estem parlant i estem començant a treballar perquè estem dient que això t'has de posar i no cantar-t'hi i començar a treballar el més pront possible. Estem treballant, no ens hem assentat per a dir, pues sí... Però, vamos, jo penso que algo molt diferent hauria de passar perquè l'entesa és mútua i els objectius de cara a la propera temporada més o menys que anem, parlem el mateix idioma i és això, és a continuar treballant. Jo estic molt content en la feina que estic fent allí i com la gent com està portant-ho tot, els jugadors també, però sé que no ens podem quedar aquí, i hem de, a partir de quan s'acabo la temporada, el diumenge que ve, pues ja posar-nos a pensar ja en la tercera catalana, perquè a més som sabedors de que, mira, pues dos equips que pràcticament recient ascenguts de la temporada passada
automàticament
l'Otivens i són lo Campredó, automàticament a la temporada següent baixes. L'Atlas que també està allí. Per què? Perquè puges i potser has fet una molt bona campanya, et penses que en allò
I poca cosa més faràs
i després
resulta que...
Exactament.
És d'aquí, és que...
Espero que a nosaltres no es passi, però bueno, mos posarem a treballar amb això i ja tenim coses i ja mirades i bueno, pues a veure si podem...
Molt bé, doncs a treballar. A partir del dilluns dia 3 ja...
Una setmaneta de descans segur, eh? Sempre va bé.
Ja anirem, però bueno, ara el que hem fet aquesta setmana és celebrar-ho i després, pues bueno, pues a posar-nos perquè això...
En la pretemporada.
Molt bé, doncs aquesta ha estat la temporada del Batea. Nosaltres continuem parlant de més partits aquesta jornada a la quarta catalana.
Arnes Club Esportiu. Club Esportiu Benissanet.
Som-hi.
Pues bueno, victòria de l'Arnes en un partit en el qual el Benissanet ha anat de més a menys, on s'ha adelantat en gol de Joan Bernet, després d'aprofitar un mal refús del porter en un llançament de falta. Ara això a la mitja hora de joc, l'Arnes a la segona meitat ha estat qui ha portat la dinàmica del partit, el Benissanet ha baixat molt el ritme i ha vist com encaixava tres gols, el primer de Raúl, el segon de Germán i Alex Acaba i Roger Blanc marcava el 3-1 definitiu. Us comentaven que la davallada física del Benissanet ha sigut una de les claus de la derrota aquesta tarda al municipal de Tarnes.
Doncs sí.
Club Esportiu Tivissa.
El Tivissa, un Tivissa que ha perdut per 2-1 davant de la Galera, un Tivissa que se li ha posat les coses molt complicades, també sota mínims, com acostuma a passar en aquestes darreres jornades. El Tivissa molt minvat d'efectius, ha perdut ja el partit ben aviat, perquè al minut 1 Marc Fibla feia l'1-0, al minut 42, és a dir, al fil del descans, la Galera feia el segon a mitjançant el gol de Ramon Rodríguez, i ja a la segona part seria Joaquín Silva al minut 57 qui retallaria distàncies i posava el 2-1 al marcador. No obstant, cal destacar que el partit ha estat bastant mogut. Tenim, per exemple, l'expulsió de Marc Fibla al minut 52, l'autor del primer gol del partit, i també per part del Tivissa l'expulsió de l'Albert Anguera, que al minut 73 també veia la segona groga i per tant també era expulsat, en un partit on el Tivissa, com bé dèiem, en aquestes darreres jornades molt minvat pels seus efectius, inclús ha de tirar de la secció de futbol sala per a completar la convocatòria.
Vot Futbol Club.
Montells 4, vot 6, el segon set ho jugaran la setmana que ve. Partit intens d'aquells que a l'aficionat agraden perquè veu gols en tot moment, i que els entrenadors, per molt que guanyos, no t'acaba d'agradar, perquè és tot el contrari del que has planejat. Al minut 7 de joc els visitants s'adelantaven amb un gran gol de Genís, però veien com els Montells als 13 ficaven un a un al marcador. Poc duraria l'empat, ja que Oriol Salvador al quart d'hora marcava l'1-2 l'Electrònic. Abans del descans encara veuríem dos gols més, 1-3 de l'Eix i el 2-3 a favor del Montells. A la represa, quan podia semblar que el Montells apretaria més, Genís de nou marcava el 2-4, que tornaria a durar molt poc al marcador, ja que el Montells, en un toma i daca, marcava el 3-4. El ritme pararia una miqueteta fins a la recta final, quan Oriol Fidel marcava el 3-5 al 85, i semblava pràcticament sentenciar el partit, però no. Al minut 90, arribava el 4-5 del gran amic de Genís, Romica, que va estudiar en tu, no? Romica del Montells, i una contra molt ben tirada pel bot arribava el 4-6 definitiu de Didac.
Molt bé, home.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Doble cita del Corbera divendres.
Doble cita, comencem per la del dimecres, on tenim els goles... el divendres, on tenim el parcial, Arnes 2, Corbera 5, el Corbera es va proclamar campió al camp de l'Arnes, i matemàticament això el feia poder ajudar a jugar la Copa Catalunya. El primer gol el marcava Roma al minut 10, i fins a segona part, que no es veuria el festival de gols, marcava Montesol 1-1, Fidel, que sumava més golets a la seva estadística, marcava l'1-2, Joan l'1-3 al 80, retalla distàncies l'Arnes en gol de Raúl Saumell al 86, però Fidel de nou al 87 marcava el 2-4.
Per tant, Fidel 50 gols ja.
50, i avui ha marcat un altre.
51.
A la recta final, Quique Cornejo de penalti marcava el 2-5. Això pel que fa al partit de divendres. I ahir, o sigui,
la jornada de la neu aquella que va caure.
La jornada de la neu, correcte. I ahir, o sigui, passades 24 hores del partit, el Corbera va jugant dissabte per fer una mica més de festa del títol aconseguit. Ahir la tarda van jugar contra el Xerta i un parcial de 7-1 al marcador, partit molt plàcid. Jordan al minut 5 marcava el primer, Sancho el 8 ficava el segon, i abans del descans Fidel marcava el 3-0. A la represa, Quique Cornejo, Ivan, Billy en dues ocasions ficaven el 7-0 al marcador, i a la recta final Luis Ángel ficava el 7-1, que maquillava el marcador.
No havien passat ni 24 hores i...
Sí, que en 24 hores el Corbera va fer, pues, el que diem, 12 golets.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Bé, doncs, el Corbera d'Ebre campió d'aquest grup 20 de la quarta catalana. Fem un repàs a la resta dels resultats.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Roquetenc B, 5, Remolins Vitem B, 0.
Victòria còmoda del Roquetenc B contra el filial del Vitem, que amb un hat-trick d'Antonio i un gol de Mateo i Xavi superarien facilitat els visitants.
I per acabar, Godall 5, del Tebre B, 1.
S'avançaria primer el del Tebre amb un gol de Joan, i la reacció del Godall arribaria gràcies als gols de Pablo, en dues ocasions Javier, Rubén i Robert.
Les 12 i 4 minuts, anem a fer un cop d'ull al futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Bé, doncs, en futbolistes ebrencs al món, aquesta setmana ens deixa el Racing de Santander 0, Guadalajara 0, empat sense gols entre Racing i Guadalajara, que li serveix als de Gerard Badia, que no ha estat convocat per aquest partit, per aconseguir la permanència matemàtica a la segona divisió. El Racing ho té complicat per aconseguir la permanència, de moment continua en zona de descens. I l'altre partit, l'Elx 1, Real Madrid-Castilla 1. L'Elx ha aconseguit empatar aquesta tarda davant del Real Madrid. Aquest punt, el que ha aconseguit davant del Castilla, era el que li faltava als d'Edu Albacar per a proclamar-se matemàticament campions de la Lliga a la segona divisió.
Una també temporada... juguen Copa Catalunya, esto?
Esto no pensa. Una temporada que l'Elx ha dominat de principi a fi, des de la primera jornada, que són líders i no han abandonat en cap moment aquesta plaça. El gol d'aquesta tarda de l'Elx ha estat gràcies a una assistència d'Albacar que, malauradament, ha hagut d'abandonar abans del partit per problemes físics. Al final, doncs, 1-1, i ja saben que la resta dels futbolistes dins del món, doncs, ja han finalitzat. El Chelsea, bueno, la Premier ja s'ha acabat, el Brighton amb Bruno Soltó també, per tant, són els únics que ens falten encara per a seguir. El Gerard Badia, que no està tenint una gran temporada amb el Guadalajara, malauradament, i l'Elx d'Edu Albacar, que l'any vinent jugarà a la primera divisió espanyola. I, per acabar, la crònica poliesportiva.
Doncs comencem amb el futbol sala. Recordem que l'Ascó juga demà, el seu partit aplaçat.
Sí.
No vull jornada a la resta de categories excepte la segona, però sí que s'han disputat alguns partits ajornats. En el cas dels equips de casa nostra, a la primera divisió ha jugat el Flix 7, Maremolas 4.
Sí. Això li dius a ta mare, també.
Oh.
Maremolas.
Sí, jo l'havia entès, tu segur que Edu que has anat més...
No, és que estava pendent d'una altra cosa.
No? Ja
et veig.
Saca lo chato que vamos ganando, Edu.
I passem a la segona divisió, on tenim els partits del Tivissa 1, Rapiden 4 i Futbol Packs 2, Capçanes 1.
Ha quedat bé.
No, s'ha acabat la jornada de bàsquet, també la d'handbol femení. Tenim la de l'handbol masculí, que ara segueix en competició per aquesta jornada. Ha descansat, i sí que volíem fer un especial gest. Ho hem compartit aquí al Facebook. Judit Sanz, que és una jugadora que juga amb vol femení al Castelldefels, a la màxima divisió espanyola. Doncs bé, fan un partit de les estrelles, ¿vale? Que es juguen una selecció...
És un anglès que muda més, un All-Stars.
Un All-Stars. Que juguen una selecció que tria un entrenador, més algunes jugadores que poden entrar a la convocatòria a través d'aquesta votació que hem posat aquí, contra la selecció femenina espanyola d'handbol, les conegudes com a guerreres que van jugar les passades Olimpiades. Doncs bé, Judit Sanz és una de les votades i de moment va la primera, així que podria ser, se televisa, es fa també en masculí i en femení, així que es televisa i es podrien veure, no sé exactament per on, però sí que es televisa tant en masculí com en femení, així que podríem veure a Judit, jugadora del Castelldefels i provinent d'Ascó, a la tele contra secció.
Molt bé, està compartit al nostre mur del Facebook. Bé, doncs, i per acabar, fem un recompte final del que ara mateix tenim comptabilitzat com a millor porter, com a millor jugador, i també si hi ha algun comentari més en quant a la pregunta que fèiem en referència al Batea.
Doncs bé, pel que fa a la pregunta de millor jugador, en tenim a Frede, líder, amb 79 vots, Pol Bladé, 75, només a 4, està molt igualada. Gerard Roger, 37, i Javier Dilla, 22.
Això pel que respecta al millor jugador. Millor porter.
Passem al millor porter, on tenim els següents resultats. Josep Maria Figueres Cornejo, conegut com Figo, 15. Ferran Argilaga, 21. Marc Castellví, 47. I David Rojas, 41. També molt igualat aquí pel que fa a Marc Castellví i a Rojas.
Ja podem eliminar un altre comentari, crec.
Sí, la veritat és que han posat bastants comentaris, sí. Han mencionat a Omanil de Batea, Manu del Corbera, Jordi de Flix. Bé, sí, sabem que evidentment Manu és un bon porter, que Jordi és un bon porter,
però no, s'han quedat fora. Bueno, que la gent vagi votant. Teniu temps fins al diumenge vinent, dia 2, per a acabar de fer aquestes darreres votacions. Bé, doncs, donem per finalitzat el programa. Joan Vallès, entrenador del Corbera del Batea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit a dins l'estadi.
i enhorabona, enhorabona per l'ascens a la tercera catalana.
Molt bé, moltes gràcies per haver-m'ho passat molt bé, s'ha passat molt ràpid i bueno, pues, gràcies per tant.
Molt bé, era la intenció, era la intenció. Ho deixem aquí, Jordi, Genís, Xavi, el proper diumenge dia 2 i tornem a ser aquí.
Podem
a
portar xampany, no, la setmana que ve.
Per què?
Perquè és l'últim ja.
Bueno, ja veurem si és l'últim.
És l'últim.
Ja veurem si és l'últim.
És l'últim.
Diumenge que ve i tornem a ser dins l'estadi a partir de les 10. Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Adéu.